Ràdio Estel.
Bon dia, són les 8.
El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dimecres 19 de desembre de 2012. Convergència i Unió i Esquerra Republicana ja tenen tancat un acord no només per la investidura, que això ja estava cantat fa dies, sinó també per la governabilitat en la propera legislatura. Artur Mas i Oriol Junqueras es van reunir ahir al Palau de la Generalitat novament a la tarda i va haver-hi finalment fumata blanca poc després de les 7 de la tarda. Aquest pacte, que ja es coneix amb el nom de Pacte de la Llibertat, es visualitzarà avui a la 1 del migdia. És un moment important per a Catalunya i més enllà de discrepàncies ideològiques serà bo que els ciutadans donem un vot de confiança a un acord que pot ser positiu, però que també té alguns perills i alguns punts delicats. Cal que s'afronti amb normalitat i sobretot que hi hagi diàleg entre totes les forces en aquest moment tan important. Passen 2 minuts de les 8, salutacions de la Sara Cruz a la sotsedició, el Gerard Carrión a la redacció, el David García i el Ferran Capdevila a la producció i el Xavi Aguilar al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
Resumim ara l'actualitat de les últimes hores. Com us dèiem, CiU i Esquerra han tancat ja l'acord per garantir la governabilitat. Mas i Junqueras es van reunir ahir a la tarda al Palau de la Generalitat per arribar a una entesa que assegurarà l'estabilitat del govern.
Passades les 7 de la tarda, el president d'Esquerra Republicana va confirmar als periodistes que feien guàrdia davant del Palau que s'havia arribat a l'acord i que el principal escull, la data de la consulta per l'autodeterminació, es va superar establint que serà al llarg de l'any 2014. S'elaborarà la llei de consultes al llarg del 2013 i el plebiscit es farà l'any següent. Això si no hi ha res que tant CiU com Esquerra creguin que fa aconsellable modificar aquesta data. És a dir, es podria ajornar per una mala situació socioeconòmica o política amb l'acord de tots dos partits signats i Esquerra ja ha dit que tant sí com no la consulta es farà el 2014. El document de l'acord detalla que en primer ple ordinari es formularà una declaració de sobirania del poble de Catalunya prèvia a l'elaboració de la llei de consultes i a l'obertura també d'un període de negociació amb el govern espanyol per celebrar un referèndum vinculant.
L'entesa final entre Convergència i Unió i Esquerra, batejada ja amb el nom de Pacte de la Llibertat, s'escenificarà avui a la 1 del migdia al Parlament de Catalunya. El desenllaç permet a la Federació Nacionalista anar al debat d'investidura, que finalment es farà demà i divendres, amb la tranquil·litat de tenir la governabilitat garantida.
Núria de Gispert es va reunir durant tot el dia d'ahir amb els caps de grups parlamentaris per sondejar-los de cara a la investidura del nou president i tenir la certesa que Mas podria ser investit. I és que, tot i la negativa de la majoria de grups parlamentaris a donar suport a Mas, el president d'Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, ja li havia confirmat el seu suport. Així, la presidenta ho tenia tot a favor per convocar el debat per aquest dijous i també per divendres. Però el tràmit parlamentari seria de mal passar per CiU si abans no s'hagués assegurat el pacte de governabilitat amb els republicans.
Ahir va ser notícia també l'aprovació per decret llei d'un impost sobre els dipòsits bancaris. El govern català va decidir tirar en marxa aquesta mesura fiscal amb aplicació immediata i efectes retroactius, però la mesura no ha agradat gens al govern espanyol.
El ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, va assegurar que l'impost és inoportú i una acció política que no convé desenvolupar. A més, va considerar que un govern que està en funcions no té legitimitat política per prendre una decisió d'aquest tipus. El govern l'ha tirat endavant, recordem, després d'entendre que una sentència del Tribunal Constitucional els avala per fer-ho, tot i que Montoro pensa justament el contrari. El titular d'Hisenda ha afegit que els impostos no s'aproven mai a través de decrets llei i n'ha criticat també el caràcter retroactiu. Pel ministre és evident que no hi ha lloc per cap compensació i és que el tribut creat pel govern espanyol preveu compensar les comunitats autònomes que ja tenien en vigor un impost d'aquest tipus. Aquest nou impost, que entra en vigor avui mateix, l'hauran de pagar totes les entitats financeres que operen a Catalunya sense que aquestes el puguin repercutir en els clients.
Torna a pujar el rebut de l'aigua a Barcelona. L'ascens no ha parat des de l'estiu de l'any 2011 i continuarà fins al 2014. És un increment per quatre conceptes: l'IPC, l'IVA i ara el servei de l'aigua, a més del cànon.
Els ajuntaments traslladaran als usuaris l'increment de fins al 70% que ja es cobra Aigües Ter Llobregat. De mitjana, l'associació de veïns calculen que repercutiran el rebut amb uns 10 euros cada trimestre. Els afectats són els 4 milions i mig d'habitants que veuen aigua del Llobregat i del Ter. L'Agència Catalana de l'Aigua va acordar aquests últims increments just abans de privatitzar Aigües Ter Llobregat amb l'objectiu d'ajustar les factures que els costos reals del cicle de l'aigua tenen. Segons l'ACA, ja fa anys que s'hauria hagut de fer i no s'hauria generat el deute actual de 2.000 milions d'euros.
El Teatre Lliure de Barcelona ha decidit aprovar un expedient de regulació d'ocupació temporal per estalviar 400.000 euros, cosa que suposaria gairebé eixugar les noves retallades previstes per l'any vinent.
El teatre tancarà durant 3 mesos, al juny a l'agost, per compensar els diners que han deixat d'aportar-hi les administracions. El director del Lliure, Lluís Pasqual, ha explicat que el teatre no volia repercutir les retallades pressupostàries novament sobre la programació artista i, per tant, sobre el públic. El Lliure ha optat per aquesta opció perquè tancar el teatre a l'estiu representa, ha dit, un estalvi energètic i de manteniment per als 18.000 metres quadrats del centre, valorat en uns 180.000 euros. I amb els sous també dels treballadors, l'estalvi global ascendirà a gairebé 400.000 euros.
I científics de l'Institut de Recerca de la Sida Irsi Caixa han descobert com entra el virus d'immunodeficiència humana, el VIH, a les cèl·lules del sistema immunitari i es propaga per l'organisme. Aquests investigadors han aconseguit també bloquejar l'entrada del virus i evitar-ne l'avenç, feina pionera a nivell mundial que permetrà, segons es va anunciar, i continuar investigant per millorar l'eficàcia dels tractaments actuals contra la sida.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim resumint l'actualitat d'aquest dimecres. El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, va assegurar ahir que mantindrà una actitud constructiva en Catalunya i ajudarà aquesta comunitat i la resta de territoris en el que pugui, segons les seves paraules.
Rajoy responia així al senador de Convergència i Unió, Jordi Vilajoana, que durant la sessió de control ahir el Senat va acusar el govern espanyol d'ofegar les comunitats autònomes i va posar com a exemple la Generalitat, que ha retallat 4.000 milions d'euros i n'haurà de retallar 4.000 més. Vilajoana va demanar poder recuperar una part dels diners que hi ha a la caixa de l'Estat. Al mateix ple, el senador del PSC, José Montilla, va preguntar a Rajoy què pensa fer per millorar les relacions amb Catalunya. L'expresident català proposa una reforma de la Constitució espanyola per aconseguir un encaix més satisfactori de Catalunya a l'Espanya del futur, diu. Per la seva banda, Rajoy es va mostrar disposat a parlar de tot allò que se li plantegi, però va remarcar que les formes de pensar són diferents i s'ha de respectar la llei i tots els instruments de l'Estat de dret.
I el ministre d'Economia, Luis de Guindos, va anunciar que el govern espanyol impulsarà un procediment d'arbitratge per als clients de participacions preferents i deute subordinat de Bankia, de la qual forma part Caixa Laietana, a través de les autoritats autonòmiques i no només de les judicials.
Durant la seva compareixença al Congrés, de Guindos va explicar que el procediment servirà pels casos de mala praxis en la venda de les preferents en què els compradors no estaven en condicions d'entendre el producte, i va subratllar que aquesta via és més econòmica i ràpida que la judicial. L'objectiu és, segons el ministre, que els clients recuperin el 100% del capital invertit. El ministre va comparèixer a petició pròpia per explicar la reestructuració bancària i també les ajudes del Fons de Rescat Europeu. De Guindos va dir que fins a finals d'aquesta setmana no se sabrà la xifra concreta d'aquestes necessitats de capital de les entitats no nacionalitzades, però ha revelat quina podria ser, doncs, aquesta quantitat, que la xifra estaria al voltant dels 1.500 i els 2.000 milions d'euros.
Música. El tiroteig de l'escola de primària de Newtown, a l'estat nord-americà de Connecticut, en què van morir 20 nens i 6 adults a mans d'un exalumne del centre divendres passat, podria canviar la permissiva legislació nord-americana sobre les armes.
Doncs sí, com a mínim ha fet augmentar el percentatge de ciutadans favorables a restringir l'accés a les armes. Fa 6 mesos només un 39% hi estaven a favor, mentre que aquest mateix dilluns, coincidint amb els primers funerals de les víctimes, ja eren gairebé un 60%, segons les últimes enquestes. La poderosa Associació Nacional del Rifle, el principal lobby d'armes, va trencar finalment ahir el seu silenci que mantenia des de la matança. Aquesta associació es va declarar preparada per oferir contribucions significatives per impedir una altra massacre d'aquest tipus.
A Itàlia, l'exprimer ministre Silvio Berlusconi podria presentar-se finalment a les eleccions legislatives de l'any vinent.
Doncs sí, en una entrevista a la televisió pública italiana, i Cavaliere ha assegurat que els italians el necessiten. També ha afirmat que la situació al país que estima s'està degradant i que això no vol que passi. Berlusconi, de 76 anys i amb diversos procediments judicials oberts, s'ha mostrat confiat de la seva popularitat entre els electors italians i ha destacat que des que ha tornat a l'arena política, el seu partit ha pujat 4 punts.
I continua el pols entre el govern argentí i el grup de mitjans de comunicació més gran del país, que és el que gestiona el diari Clarín.
Un representant governamental ha informat al grup mediàtic que ha de ser desmantellat, que ha de ser desfer-se també de les seves llicències i béns que sobrepassin el màxim que permet la llei de mitjans audiovisuals. Ho ha fet després que divendres passat un jutge va declarar que la llei és constitucional. Clarín ja ha apel·lat contra la decisió judicial i reclama que fins que no resolgui el seu recurs es mantingui la llei en suspens. La llei de mitjans audiovisuals, recordem, va ser aprovada pel govern de Cristina Fernández de Kirchner fa 3 anys per limitar la quota de mercat i el nombre de llicències que pot tenir un sol mitjà privat.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Esports, el jugador francès del Barça, Eric Abidal, podria estar en condicions de reaparèixer a principis de febrer.
Doncs sí, una cimera mèdica que es va fer ahir dimarts entre els metges de l'Hospital Clínic de Barcelona, que van trasplantar-li el fetge l'abril passat, i els del Futbol Club Barcelona, va servir per confirmar que finalment podrà tornar a jugar. L'anunci el podria oficialitzar avui mateix el president Sandro Rosell en el tradicional dinar de Nadal amb la premsa.
I des del Real Madrid, fonts properes al president Florentino Pérez asseguren que medita no presentar a la reelecció a l'estiu vinent.
Florentino, que manté la confiança en Mourinho, estaria molt decebut per l'actitud dels futbolistes, com ja va passar durant la seva primera etapa a la llotja del Bernabéu. A més, el constructor no passa per un bon moment anímic, recordem, arran de la mort de la seva esposa ara fa uns mesos. Florentino Pérez i el seu entorn estarien buscant la persona adequada per encapçalar una candidatura continuista a les pròximes eleccions a la presidència. I seguim parlant de futbol perquè l'Eibar continua sorprenent a la Copa del Rei i va aconseguir ahir empatar un gol contra el Màlaga a l'anada dels vuitens. A Iupuro, el mal estat del terreny de joc va condicionar també el joc dels andalusos. El vencedor d'aquesta eliminatòria seria el rival del Barça als quarts de final si és que els de Vilanova fan bo el 0-2 de l'anada contra el Còrdoba.
I acabem parlant de l'Espanyol, que juga demà contra el Deportivo en el primer partit d'una nova jornada de Lliga, a Cornellà al Prat. Partit molt important.
Sí, Ignasi, un partit força important, com deies, pel qual els jugadors estan força motivats després de l'empat a 2 al Bernabéu contra el Real Madrid el diumenge passat. Per cert, que el porter de l'Espanyol, Cristian Álvarez, s'ha exercitat al marge dels seus companys a la sessió d'ahir a la tarda a la Ciutat Esportiva i és dubte per aquest partit de demà per una distensió en la musculatura isquiotibial de la cama dreta que arrossega des de la setmana passada. Per cert, també que les pròximes setmanes, volíem dir, l'Espanyol ha de satisfer l'aportació que li exigeix Hisenda entre 5 i 6 milions d'euros. En cas contrari, l'entitat blanquiblava s'exposaria que l'embargament cautelar dels comptes a què està sotmès actualment es convertís en definitiu.
I recordem que el Futbol Club Barcelona ha comunicat que ha arribat a un acord amb Leo Messi, els capitans Xavi Hernández i Carles Pujol, per la renovació dels seus respectius contractes. Pujol i Xavi renoven fins al 2016 i Messi fins al 2018.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem l'informatiu. Ahir es va fer al Palau Episcopal de Barcelona una conferència de premsa presidida pel cardenal Lluís Martínez Sistac per presentar el nou format del full dominical. Aquesta renovació és més que un canvi d'aparença i de disseny, ja que també canvien els continguts per fer el full una publicació més formativa que informativa, a banda d'adaptar-lo a les noves tecnologies per apropar-lo a un públic jove. La Delegació de Mitjans de Comunicació ha incorporat recursos tecnològics, un fet que el situa com a capdavanter a l'Estat espanyol, aquest full en l'ús de noves tecnologies, com expressa el Pla Pastoral Diocesà. Per portar a terme aquesta renovació, s'ha comptat amb l'ajuda i el suport de la Salle Campus Barcelona Universitat Ramon Llull. L'arcabisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac, va explicar que aquest full dominical 2.0 vol ser modern, virtual i pioner, al capdavanter de tots els fulls en l'ús de les noves tecnologies.
I també us expliquem que la Basílica de la Sagrada Família dona la benvinguda al Nadal amb una il·luminació creativa de la façana del naixement juntament amb fragments del poema de Nadal de Josep Maria de Sagarra. L'animació començarà demà mateix a 8:15 del vespre. La Sagrada Família, a través de la façana i també de la seva simbologia, vol transmetre un missatge de fe, esperança i de caritat. La felicitació d'enguany a la ciutat de Barcelona es basa en l'alternació de llum, sobretot a la façana del naixement, gràcies a la claror que s'aniran destacant algunes escenes concretes del naixement esculpit a la pedra, tot seguit de la lectura del poema de Nadal. Josep Maria de Sagarra va escriure l'any 1930 aquest poema de Nadal, una obra triada per la Sagrada Família per ser coneguda i arrelada a la nostra cultura. Un dels seus ingredients, a part del domini absolut del llenguatge, és la humanitat en totes les seves dimensions. A l'acte hi serà present l'arcabisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac.
Passen 8:45, principals titulars de portada a la premsa. La Vanguardia: Mas cedeix davant Esquerra per garantir-se el govern. El Periòdico: Convergència i Esquerra pacten la consulta. 2014, Mas i Junqueras segellen avui l'acord de govern. També amb les xifres de l'any 2014, titula El Punt Avui: 2014, pacte Mas i Junqueras tanquen el full de ruta compartit amb un horitzó clar per a la consulta. Diari Ara: D'acord, consulta 2014, també sobre el pacte segellat ahir i que es farà públic oficialment avui. El País: Convergència i Esquerra inicien el camí sobiranista. El Mundo, d'altra banda: Mas es rendeix davant Esquerra, referèndum il·legal el 2014, diu aquest diari, El Mundo. L'ABC: Convergència i Unió es rendeix davant Esquerra, consulta il·legal el 2014, un titular, com veieu, pràcticament idèntic al de l'ABC en relació amb el del Mundo. I La Razón titula, també sobre el pacte, Aliança per trencar Espanya.
Cada dimecres, al Primer Cafè, a 9:15 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, Doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals, tot amb l'experiència del Doctor Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, Doctor Pros, cada dimecres a 9:15 del matí, al Primer Cafè de Ràdio Estel.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda a l'Església necessitada, ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda a l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda a l'Església necessitada. www.ain-es.org.
Turrón. La il·lusió, el riure i la imaginació tenen un espai. Jugateries Jack. Les millors marques de joguines amb les millors ofertes. I a més, la targeta JAC plena de descomptes. Jugueteries JAC. A Barcelona, Tàrrega, la Seu d'Urgell, Girona, Tarragona, Figueres, Sabadell i moltes més localitats. Busca la teva botiga a www.jac.es. Jugueteries JAC. Més de 100 jugueteries a Catalunya al teu servei amb els millors preus. Tu sí que en saps.
A l'Alícia li regalaria un accessori de moda. Diu que no podria sortir sense ells.
Doncs això t'interessa? Al Corte Inglés, avui dia 19 i demà, tens una selecció de polseres de plata de Bijú per 29,90 euros. Apunta-t'ho ara mateix, que no se t'oblidi.
Cada dia les millors idees pels teus regals són al Corte Inglés. Bon Nadal!
Aquest Nadal tu ets l'amic invisible de Barcelona. Fes-te visible entre els que et necessiten. Suma't a les ONG socials. Informa't al 93 320 35 46 o a www.donemelmillordenosaltres.cat, taula d'entitats del tercer sector de Catalunya, amb el suport de Cor Ciutadà per una Barcelona inclusiva. Ajuntament de Barcelona.
La Universitat d'Andorra ofereix el postgrau de promoció de la salut alimentària adreçat als titulars universitaris interessats en ampliar els seus coneixements en nutrició i alimentació per poder ser educadors de la població en un dels pilars de la salut com és l'alimentació. Dirigit per la prestigiosa professora Maria Josep Rosselló. Interessats poden adreçar-se a la web www.uda.ad o al telèfon 00376 743 000. El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Passen 6 minuts d'un quart de nou. Informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. No sembla un matí massa complicat en aquesta xarxa viària. Aturades, però en principi habituals. De moment no ens ha entrat cap incidència extraordinària. Repassem alguns trams amb retencions, bàsicament de la C58 d'entrada a Barcelona entre Sant Quirze i Sabadell. Més endavant, la zona de Torrebaró-Nus també va carregada, tot plegat a la C58, que de sortida presenta retencions intermitents entre Montcada i Ripollet. A banda d'aquesta C58, a l'extrem sud, la B23 carregada, sobretot entre Sant Just i l'Avinguda Diagonal, o en sentit contrari, un parell de quilòmetres entre Molins de Rei i el Papiol. Pel que fa a les rondes, tampoc no hi ha sorpreses, sí que hi ha aturades, trams de retencions a la ronda de dalt, entre Meridiana i la Vall d'Hebron, ronda litoral, Fòrum Moll de la Fusta. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies. Connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Jordi Penya, bon dia.
Hola, bon dia. En aquests moments, destacar la normalitat del transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. No hi ha cap mena d'incidència ni problema, així ho indiquen els diferents operadors. Per tant, situació molt tranquil·la aquesta hora a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des del Transmet. Molt bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Hola, què tal? La jornada d'avui dimecres ben capçalada pel pas d'un front càlid, que és el que està donant els núvols alts i mitjans i que, de fet, deixarà el cel cobert o molt ennuvolat arreu del país al llarg d'aquesta jornada. Estones amb núvols més abundants i compactes, estones una mica més trencats. Per tant, en algun moment podem veure una mica de ressol. Aquest dia, doncs, també hi haurà boires que es desfaran, ara n'hi ha a la zona de la Plana d'Osona, es desfaran a mig matí o migdia, i es presentaran també alguns núvols baixos a punts del litoral i prelitoral, sobretot al nord, al llarg del dia, i a la zona Pirineu, que també fins a mig matí i de nou a la nit. No esperem precipitacions, però no descartem alguna pluja molt feble a la zona del Pirineu exclusivament, que atenció, serien en forma de neu aquestes precipitacions cap als 2.200-2.400 metres, i és que aquest front càlid fa que ens fa arribar una massa d'aire més càlida. No obstant això, degut als núvols en conjunt avui, les màximes quedaran més baixes, però no farà pas fred. De cara a demà, doncs, tot aquest front càlid ja marxa, però quedaran alguns núvols baixos a punts del litoral, del peritoral, també a la zona del Pirineu Prepirineu. No esperem precipitacions, i la resta del país cel poc o mig ennuvolat, però algun núvol alt i mitjà. Això sí, de nou, al final del dia tornaran a arribar més núvols. No esperem precipitacions. Demà les temperatures baixaran, però aquest descens de les temperatures serà transitori, perquè posteriorment tornaran a pujar i de valent, i sembla que el proper cap de setmana podríem de parlar no només de temperatures suaus, fins i tot de lleugerament càlides al centre del dia. Això és tot, doncs, és el Servei Meteorològic de Catalunya.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
Comencem la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel. 4 minuts i seran 9:15. Avui ens acompanyen l'economista Josep Maria Noguer. Bon dia, senyor Noguer.
Hola, bon dia.
També l'historiador i delegat a Catalunya de l'Associació Espanyola de Donants de Sang, Joan Pallarès. Bon dia, senyor Pallarès.
Hola, bon dia.
Estem esperant la incorporació del periodista del Bisbat de Girona, Josep Víctor Gai, des dels estudis del mateix Bisbat de Girona, però mentrestant comencem en una primera roda d'intervencions a parlar del pacte que ja es va confirmar ahir, pacte de legislatura, pacte de governabilitat entre Convergència i Unió i Esquerra Republicana. És un acord que de moment no implicarà l'entrada d'Esquerra al govern català, però sí que, a més de garantir la investidura d'Artur Mas, sí que incideixen uns punts sobre els quals les dues formacions estan d'acord. Vostès com el veuen, aquest pacte? O quina opinió tenen d'entrada, amb els textos que coneixem, que no són tots?
Sí, a mi em sona una mica... Em recorda la guerra de fa molts anys. Aquella vegada que va dir que ell no entraria al govern, però estaria de oyente, no? Doncs, en certa manera, la postura d'Esquerra Republicana recorda una mica la postura de la guerra en aquells anys 85-86, que el segon govern de Felipe González ja va dir que no hi entraria i que, bueno, estaria fora de l'Oriente. Mm-hmm. Un sistema de cursar les assignatures.
El que passa que aquí, més que escoltar, el problema és que parlaran. No serà tant fer d'oients com de fer un paper una mica curiós, no? Perquè és un paper de govern i d'oposició. Per exemple, algunes coses necessiten donar suport necessàriament, perquè si no...
Bueno, allò que deien de l'això i la Ramoneta, sí, doncs, més o menys, ara que ho deien dels altres i ara ho faran ells.
Vostè, que ha militat a Esquerra, senyor Pallarès, creu que va ser més adequat entrar en un govern, com es va fer en el tripartit, per Esquerra?
I jo sempre he pensat que sí. És dir, aviam...
Encara que no van sortir massa ben parats...
No, una vegada... d'Esquerra. Aviam, el primer tripartit jo crec que va ser bastant positiu, encara que va acabar com va acabar pensant-se el Maragall que podria salvar alguna cosa i no va salvar res, no? Alguna cosa cara al PSOE, vull dir. I no va salvar res al final. Però realment potser el segon tripartit sí que realment no s'havia d'haver produït, perquè amb uns que t'acaben de treure del govern fa 4 dies tornaria a pactar, doncs a mi em sembla completament incoherent. Ara, en aquests moments, pactar amb el cantó contrari, bé, al final, a on estan?
Uh-huh. Esclar, jo, en relació a Esquerra, en aquest cas, tinc sentiments contradictoris, no? Perquè, per una banda, em sembla horrorós aquest paper de donar suport i alhora fer d'oposició i, per tant, d'alguna manera, collar a Convergència i Unió generant unes dificultats que poden ser molt importants. Perquè, esclar, per una banda donen suport, però per l'altra no volen mullar-se i, per tant, volen que qui es cremi sigui Convergència i Unió, perquè necessàriament s'han de fer una colla de retallades, s'ha de fer una colla d'actuacions que no són populars i, per tant, que generen desgast, no? Per tant, això és dolent. Ara, per altra banda, els honora a Esquerra el fet de renunciar a càrrecs de govern. perquè, és clar, malauradament, cada vegada que algun partit obté una representació una mica significativa, el primer que aspira als primers representants del partit i tots aquells que hi han col·laborat és a sucar una mica dins del sector públic, dins de l'administració, etcètera, etcètera. No? Esclar,
de tota manera, aquesta fórmula de pacte de legislatura sense entrar en el govern ja ha existit en molts àmbits, català i espanyol. També al País Basc, el govern de Patxi López era un govern en minoria amb el suport del PP. Una mica suport sense compromís del tot, podríem dir que és una mica això.
No, no, però aquesta part que jo trobo honorable és el fet de renunciar a càrrecs públics, no? Això sí que és una part que demostra... Ara, accepta que vegin que el fet de tenir un càrrec desgastarà tant que no els compensa i que tenen possibilitat de tenir tots els càrrecs més endavant, no? Això és una altra qüestió.
Exacte. Bé, doncs de moment amb Josep Maria Noguer i amb Joan Pallarès hem començat la tertúlia i amb la Sara Cruz com cada matí. Sara, bon dia novament.
Bon dia, Ignasi.
Resumim una mica els principals temes que tenim previst de tractar, sobretot centrats, la majoria d'ells, en aquest pacte d'investidura i de legislatura.
Doncs sí que es va tancar ahir entre Esquerra i Convergència, tot i les reserves d'Unió, un acord de governabilitat que estableix la consulta el 2014. El document de l'acord detalla que en el primer ple ordinari es formularà una declaració de sobirania del poble de Catalunya, prèvia a l'elaboració de la llei de consultes i també l'obertura d'un període de negociació amb el govern espanyol per fer un referèndum vinculant. Per cert, que el debat d'investidura es farà demà dijous i divendres al Parlament. Començarà demà dijous a 4:45 de la tarda. PSC, Partit Popular, Iniciativa i Ciutadans votaran en contra de la investidura d'Artur Mas, i la CUP diu que segurament també.
I doncs bé, més temes, parlarem d'aquest impost sobre els bancs que novament enfronta els governs català i espanyol.
Sí, Ignasi, el govern de la Generalitat desafia Rajoy i crea un impost sobre els dipòsits bancaris. El decret llei entra en vigor avui mateix per avançar-se a la intenció de l'executiu del Partit Popular de crear aquest impost a tipus zero sobre els bancs, un anunci que el portaveu OMS va qualificar ahir de maniobra lletja del govern espanyol. I per la seva banda, el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, nega legitimitat al govern en funcions per aprovar aquest impost bancari, afegit que els impostos no s'aproven mai a través de decrets llei i n'ha criticat també el caràcter retroactiu. Per Montoro és evident que no hi ha lloc per cap compensació.
Doncs gràcies, Sara, per aquest resum de temes que tractarem a la tertúlia. Més actualitat a les 9 en els titulars. Fins ara.
Fins ara.
Una pausa i continuem amb la tertúlia que compartim amb l'historiador Joan Pallarès, amb l'economista Josep Maria Noguer i amb el periodista del Bisbat de Girona, Josep Víctor Gay.
Des de Ràdio Estel, us desitgem bon Nadal.
Més enllà dels obstacles, la vida comença cada dia de cap i de nou. De cap i de nou, un programa per parlar de salut mental i creixement personal. Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els dijous a la mitjanit.
Soc en Antoni. Vaig viure al carrer durant 8 anys. Abans era venedor. Mai m'ho hagués imaginat. Mai.
Arrels atén persones com l'Antonio, homes i dones dignes vivint una situació indigna. Col·labora perquè ningú dormi al carrer. Fes-te soci d'Arrels. Truca al 93 551 48 34 o entra a ningudormiralcarrer.org.
Hi ha un lloc on van viure els dinosaures, amb castells de frontera de l'època medieval, on visitar la col·legiata de Santa Maria de Mur, amb el millor cel de Catalunya, el Parc Astronòmic del Montsec i el Centre d'Observació de l'Univers. Uns vins reconeguts a tot el món, amb una natura i una reserva d'animals i aus coneguda a tota Europa. Un lloc que va estar ocupat pel mar Atlàntic. I al bell mig de tot això, el conjunt rural Cal Soldat, amb la seva història romàntica, el poblet de Collmorter, el Pallars Jussà. Silenci, natura i màgia. Veniu a veure-ho. Contacteu al 620 41 55 36 i a la web calsoldat.com.
Aquest Nadal tu ets l'amic invisible de Barcelona. Fes-te visible entre els que et necessiten. Suma't a les ONG socials. Informa't al 93 320 35 46 o a www.donemelmillordenosaltres.cat, taula d'entitats del tercer sector de Catalunya, amb el suport d'Acord Ciutadà per una Barcelona inclusiva. Ajuntament de Barcelona.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
Aquest Nadal a Hipercor les bones notícies arriben de dues en dues. Notícia número 1.
Llagostins de qualitat superior de 30-40 peces per quilo a 9,50 euros al quilo.
I notícia número 2.
Fins al 5 de gener pots descomptar de les teves compres l'import dels vals i bonificacions que vas aconseguir a la nostra campanya d'aniversari.
Hipercor, Nadal i per millor.
Comme l'editorial presenta els tres títols ideals pels regals dels menuts d'aquestes festes. Juguem a fer de mestre, un llibre escenari amb més de 60 complements per jugar. 10 ciutats i un somni, el llibre pop-up per viatjar i somiar desperts. I els 10 millors jocs de sempre, que inclou tauler, fitxes i un dau per muntar. Aquestes festes, res millor que Comme l'editorial. Més informació a commeleditorial.com. El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Passen 6 minuts de 8:45. Continuem amb la tertúlia d'actualitat que avui compartim amb l'economista Josep Maria Noguer, amb l'historiador Joan Pallarès i amb el periodista del Bisbat de Girona, Josep Víctor Gai. El saludem ara mateix, que ja s'ha incorporat. Senyor Gai, bon dia.
Bon dia, ben trobats.
Gràcies, ben trobat vostè també. Estem parlant del pacte d'investidura i de legislatura entre Convergència i Unió i Esquerra. Per cert, que a les 9 menys 5, aproximadament, tot just quan acabem la tertúlia, que acabarem 5 minuts abans de les 9, entrevistarem en directe Enric Millo, portaveu del PP al Parlament de Catalunya, i ens donarà la valoració dels populars sobre aquest acord, una valoració que ja se sentia ahir, tant des del PP com des d'altres forces polítiques de l'oposició, les que diran no a la investidura, que són PSC, PP, Ciutadans, Iniciativa Verds i segurament la CUP també. Però vaja, encara sobre l'acord que vostès comentaven, si vol el senyor Gai dir la seva sobre el que pensa, del que es coneix.
Bé, jo suposo que està gairebé tot dit. Per uns, doncs, és una rendició, per la premsa madrilenya concretament, ho dic perquè la tinc al davant.
Sí.
Mas es rendeix davant d'Esquerra Republicana.
Els titulars de l'ABC i el Mundo són calcats. No sé si s'han posat d'acord, però són calcats.
Podria ser que s'haguessin posat d'acord.
Sí.
Bé, però també hi ha titulars, no diré amb aquesta cruesa, si és que se'n pot dir així, a la premsa catalana, no? Si més no, doncs es veu amb una certa, no sé, entre prudència i preocupació. Per tant, doncs, suposo que des dels sectors empresarials doncs no es rebrà amb entusiasme, precisament, o des de certs sectors empresarials, diguem-ho tot, perquè estic segur que hi ha empresaris doncs, que deuen estar molt contents. Però en el conjunt del món empresarial, almenys pel que vaig poder captar precisament quan es produïa o quan es feia pública la notícia, en trobàvem una reunió doncs, que hi havia diferents empresaris, alguns d'ells prou importants de casa nostra, vull dir, de les comarques de Girona, i com a mínim rebien la notícia, no diré amb inquietud, però amb una certa preocupació. I això, doncs, penso que si hem de ser objectius, doncs també s'ha de reconèixer.
Bé,
sí. No, aquí jo penso que, encara potser reiterant sobre el mateix, no?, que calia un acord. Per tant, el fet de que hi hagi acord, penso que és una bona notícia, d'entrada vista així, no?, calia un acord perquè cal una certa estabilitat i cal una mica de, diguem-ne, força per poder governar, i aquesta força només es té si es pot comptar amb una majoria en qüestions importants. Per tant, calia un acord. Ara, és suficient aquest acord? Aquí és on tenim, penso jo, el gran problema, no? I per això es parla de prudència, es parla de por, i en part de rendició des de part de la premsa, no?, com dius, Víctor, perquè, esclar, ha hagut de sucumbir d'alguna manera Convergència i Unió per davant d'aquesta gran necessitat d'un acord, no? Ara veurem quina estabilitat té realment això. No?
Un acord, d'altra banda, després que els resultats no fossin els que es marcava Convergència i Unió com a objectiu.
Esclar, partint d'una davallada molt important de Convergència i Unió. I esclar, si ja no podia governar en la legislatura, o tenia dificultats per governar en la legislatura anterior amb 12 diputats més, esclar, vol dir que ara encara és més difícil que abans. Eh? No, les qüestions, la realitat és dura.
I a més els pactes estan sotmesos a la crítica política i social lliure i també legítima, com es veurà segur els propers dies.
Sí, de totes maneres jo crec que el prestigi aquell que es creia l'Artur Mas que trauria de les eleccions, jo crec que ha tingut un error de càlcul i el millor que podria fer en aquest cas Convergència és anar buscant ja un substitut del senyor Mas perquè realment l'han ferit a l'ala. I bé, si això li surt malament, ja no hi haurà més oportunitats. Vull dir, està jugant sense xarxa. Home, està fent piruetes sense xarxa.
Això de tocat de l'ala no m'agrada gaire, pobre home.
I ferit.
Ferit. Ha fet el símil amb un avió, bombardejat.
No pensava en això, però sí que realment s'ha d'estar una mica així, una mica, s'ha d'haver begut una mica l'enteniment per convocar les eleccions de la manera que les va convocar i donar la lectura que va fer de l'11 de setembre com la va fer.
Ara potser sortiríem del debat que toca ara, no? I per tant, potser no hi entrem, però tampoc voldria mostrar el meu acord en que sigui una qüestió tan personal del senyor Mas. Penso que hi ha hagut molt més. O sigui, no és tant el que ell hagi pogut fer malament com tot un munt de circumstàncies, no? Però bé, això és una qüestió que potser ara no toca, no?
No. Sí. I si filosa passada, tots som molt savis,
Exacte.
Això a toro passat que
sí,
es diu.
Sí, això també és veritat.
En qualsevol cas, evidentment, si surt alguna broma, sigui amb tot el respecte al president.
No estava fet en segona intenció aquesta vegada. No anava amb ironia.
Aquesta vegada, això vol dir que alguna vegada...
Normalment tiro un bala, però aquesta vegada, mira, surt espontània.
Bé, senyor, sobre alguns punts que ja coneixem de l'acord entre CiU i Esquerra, alguns impostos de més que hi haurà, o la mateixa convocatòria de la consulta. Què creuen que passarà amb tot això? Especialment amb el tema de la consulta. Hi haurà consulta il·legal, segons diu el govern espanyol?
No, però jo estic espantat, perquè del modo que s'està portant, a mi em fa por que comenci a haver-hi, tal com està la situació al carrer, tal com està la crisi, tal com està la gent, doncs que bueno, ara mateix un milió i gairebé 2 milions de persones, per ser exactes, resulta que pagarem l'aigua a uns preus astronòmics per una mala gestió que s'ha fet anteriorment i que, evidentment, doncs, els responsables de solucionar-ho no han estat precisament els partits que estan a l'oposició. Bé, jo estic veient tota aquesta sèrie de coses i em temo molt que hi començarà a haver una desafecció amb aquestes mobilitzacions de caire independentista que bé, hi haurà una davallada però significativa. Sí. És a dir, un 11 de setembre com el que vam veure no el tornarem a veure i evidentment cada vegada la gent se'n donarà més compte que hi ha altres coses que no pas només tot el... És a dir, que la independència no ho soluciona tot. Aquest és el problema. Naturalment, estarà tiat per un discurs amb tots els mitjans que tinguin el seu abast, que són molts, des de lobbies de pressió als Estats Units fins a la premsa d'aquí, la ràdio, la televisió, pràcticament de tot l'Estat, i això jo crec que el farà bastant mal, amb una possible consulta.
Clar, tenim dos fronts oberts molt importants. Un és tota aquesta qüestió de la consulta de l'autodeterminació i l'altre és la crisi econòmica. I això és una obvietat, no? No estic descobrint cap cosa sorprenent. Però aquests dos grans fronts són els que han hagut d'entrar en aquest acord, no? La consulta de l'autodeterminació ha quedat d'alguna manera salvada amb aquesta fórmula, no? De dir que estarà pendent o que es farà el 2014, però tret que el context requereixi una pròrroga. Per tant, es veurà, no, exactament de quina manera avança aquesta negociació amb l'Estat, de quina manera actuen totes aquestes pressions internacionals, intercontinentals, no, que fas referència, Joan. Per tant, això ho veurem. No? És una qüestió que, de moment, queda potser de la millor manera que podia quedar, perquè, és clar, dir no era trencar la possibilitat d'acord, dir sí era adoptar un compromís. En aquest moment, potser les coses no estan com per afirmar-ho d'una manera tan contundent. Per tant, això penso que no està tan malament. I la qüestió econòmica, el gran problema és que Esquerra està pressionant molt perquè la forma de poder complir, sense arribar a complir, perquè sembla ser que amb aquest sistema costarà arribar a complir amb tot el que és la reducció de dèficit, etc. Però la forma que volen que es faci és a través de pressió fiscal. I la pressió fiscal, el problema que té és que aquí més es pressiona és aquells que estan més agafats. Els més agafats són les classes mitjanes. Aquí és on tenim el gran problema. Perquè si aconseguíssim anar a les grans fortunes, ja valdria la pena, seria una
política d'esquerra molt interessant. Sí, però és que les grans fortunes faran el que a França. No tindran d'anar tan lluny, se'n diran, en vez d'anar-se'n, de tindre el domicili. Mira, quan vas a comprar una targeta d'aquestes multiviatges, si la vas a comprar aquí mateix a l'estació de Sants, tens les taquilles o les màquines automàtiques de venda de TMB i tens les de Renfe. La targeta multiviatges és igual per un cantó que per l'altre. Si les vas a comprar a Renfe, resulta que el tiquet el compres amb targeta i el tiquet està domiciliat a Madrid, amb un IVA de Madrid. Amb un IVA, amb un NIF de Madrid. I si el compres de TMB, és de Barcelona.
Ah, yeah.
Doncs, és que feta la llei, feta la trampa, les grans fortunes es domiciliaran en un altre posto.
Senyor Josep Víctor Gay, perdoni, també pot intervenir quan vulgui.
Estic totalment d'acord que amb tota aquesta pressió fiscal que ha condicionat, segons sembla, Esquerra Republicana, es pot arribar a recaptar, un potencial, 1.000 milions d'euros més d'impostos. Però em manquen 3.000 més. I aquests d'on han de sortir per complir les xifres doncs, que ha de complir o que han de complir les finances de la Generalitat. Doncs si s'ha de pressionar més, no crec que quedi gaire res més ja per pressionar, a no ser doncs, com ja s'ha apuntat en aquesta mateixa conversa, que això pugui portar, això pot arribar a portar doncs, un esclat social molt perillós. I, per tant, doncs, de moment s'ha aconseguit, o Esquerra Republicana ha aconseguit alguna, doncs, que Convergència hagi de cedir en aspectes econòmics molt compromesos en el propi programa de Convergència. És a dir, d'alguna manera es comença a semblar amb els incompliments del senyor Rajoy. No? Per tant, és complicat perquè, és clar, qui formalment haurà d'adoptar aquestes mesures serà el govern de Convergència. No serà el govern de Convergència i Esquerra.
Sí, el govern continua sent en minoria, de fet.
No, en resum, Víctor, que per el que has dit, es veu claríssim que les eleccions l'ha guanyat Convergència amb el programa d'Esquerra.
Aproximadament.
Ara veurem de quina manera són capaços d'anar-ho treballant, això, no?
Sí, doncs a l'espera que avui es visualitzi i es presenti oficialment aquest acord a la una del migdia i també a l'espera, sobretot, del debat d'investidura demà i demà passat. Veurem com evolucionen les coses i també aquesta comissió que oferirà diàleg al govern espanyol i que també preveu el pacte, a veure quina feina fa i si podem ser optimistes. Bé, sembla que no posen vostès gaire bones cares.
Intentarem estar atents, no?
Atents, no? Sí. Molt bé. Doncs avui amb Josep Víctor Gay, que és periodista, també amb l'historiador Joan Pallarès i amb l'economista Josep Maria Noguer, proposaria, senyors, tractar el tema d'aquest impost sorpresa, aquesta taxa sorpresa del govern català sobre els dipòsits bancaris. Una taxa que via decret llei entra en vigor avui, la va anunciar el govern català, però que compta amb el rebuig del govern espanyol, com va dir ahir el ministre Cristóbal Montoro.
Sí, és resulta curiós, no? Perquè fer una llei, un decret llei, amb un govern en funcions, és que, no sé, a mi em sembla de dubtosa moralitat.
No, això jo no ho veig tan greu, això. El problema, més que tot, és que es tracta aquí d'una ofensiva competencial amb l'Estat. I, per tant, és una estiria ronça i que tothom va traient peces, no?, a veure de quina manera s'aconsegueix punxar l'adversari. Perquè aquí hi ha Catalunya treu l'euro per recepta i l'Estat espanyol ho impugna, no?, i ho porta als tribunals. Després, l'Estat espanyol fixa les taxes de la justícia i a Catalunya hi ha un rebombori espectacular, no? I també això es posa en entredit i també es posa en litigi. I ara, com que l'Estat espanyol vol treure un impost, o vol posar, no?, vol posar un impost sobre els dipòsits bancaris, Catalunya s'avança a fer-ho abans d'acabar l'exercici econòmic. I per què? Doncs perquè en aquest impost que vol fixar l'Estat està previst que es compensarà aquelles comunitats autònomes que tinguin el tribut amb anterioritat. Llavors, és clar, si Catalunya s'ha avançat i, per tant, ja té el tribut amb anterioritat a l'aprovació de l'Estat, també hauria d'entrar en aquesta compensació. I aleshores, com que no serà aquesta compensació, ja tindrem motiu per seguir protestant de l'Estat i justificar quan no puguem complir els objectius de dèficit. Per tant, la cosa... I dic que no serà per raons fonamentades, no? Perquè, és clar, l'Estat espanyol diu que compensaran aquells que tinguessin l'impost posat abans de l'1 de desembre. O sigui, què ha fet Catalunya? Ho aprova ara, però diu amb efectes 30 de novembre. Però, esclar, això sí que és de dubtós, perquè la retroactivitat dels impostos, jo diria que va contra la Constitució, això, eh? Les normes no favorables no poden ser retroactives. Per tant...
Sí, jo crec que això fàcilment pot acabar en el Tribunal Constitucional.
Ah, sí.
Es fa fàcilment, no?
I de fet, tant, hi ha una dinàmica de recursos que també el govern català vol...
Jo suposo que un lloc que hauran de crear, un estament que haurà de crear llocs de treball serà el Tribunal Constitucional, no? Perquè...
Sí, i no, és que aquests no paguen taxes.
Exacte. No, em refereixo que, esclar, és una situació que jo personalment tinc un dubte amb la... que doncs, amb el decret de la Generalitat diu que aquest impost les entitats financeres no ho podran repercutir amb els clients. Hi ha algú que s'ho cregui, això?
Oh, esclar, directament està prohibit la repercussió directa. Ara, indirecte, esclar, de cop veurem que ens apugen les comissions, que pugen el tipus d'interès si dones un crèdit, o que ens abaixaran la remuneració dels dipòsits. Vull dir, esclar, això...
Per tant, o sigui que això és, això és una fal·làcia, no? O sigui que en realitat, les entitats financeres o bancàries d'estalvis, com vulguem dir, això no els importa. En el fons no els importa precisament per això, perquè ho repercutiran amb els de sempre.
Però amb la dita catalana, aquest impost durarà de Nadal a Sant Esteve, perquè, és clar, sí, just l'acaben de posar amb efectes 30 de novembre, però el 31 de desembre ja s'haurà d'acabar, perquè l'1 de gener entra un impost estatal i la Constitució ja preveu que les comunitats autònomes no poden gravar un mateix objecte fiscal que l'Estat. Per tant, si l'Estat té un tribut que grava allò, la comunitat autònoma no pot tenir un tribut sobre allò mateix. O sigui que això és ben bé només una operació política i que tindrà una durada curtíssima. No ens anem d'amoïnar gaire d'aquest.
A la tertúlia avui ens han acompanyat l'economista Josep Maria Noguer, l'historiador Joan Pallarès i el periodista del Bisbat de Girona, Josep Víctor Gai. Els demano que es quedin un momentet perquè ara hem connectat ja amb Enric Millo, portaveu del PP al Parlament de Catalunya, amb qui analitzarem el que ha estat aquest acord conegut ahir entre Convergència i Esquerra i el que pot ser el nou escenari polític català. Quan passen 7 minuts de 3 quarts de 9, saludem Enric Millo, portaveu del PP al Parlament i diputat número 1 per Girona dels Populars. Senyor Enric Millo, bon dia.
Molt bon dia, moltes gràcies.
Gràcies a vostè per atendre'ns en directe des del primer cafè de Ràdio Estat. Li volem preguntar per com veu el PP el que coneixem en aquests moments de l'acord. Vostè ja va dir alguna cosa ahir, però què destacaria de més important d'aquest pacte? Un pacte que és necessari perquè Artur Mas pugui governar.
Jo li he expressat primer...
Bé, sí, senyor Millo? Hem perdut la comunicació amb Enric Millo, intentarem tornar a connectar amb ell. Mentrestant seguim amb Josep Maria Noguer, Josep Víctor Gai i Joan Pallarès. Alguna cosa més que vulguin comentar, mentrestant, de l'impost sobre
seguíem amb
els dipòsits bancaris?
És clar que s'hagi aprovat per un decret llei, també és una cosa peculiar, no? Els decrets llei estan pensats per casos d'extraordinària i urgent necessitat. Justificar-la aquí no sé si serà tan senzill. I habitualment no estan previstos per matèria tributària, perquè això afecta en drets dels ciutadans i, per tant, això hauria de ser amb una norma també amb rang de llei, com és el decret llei, però amb tramitació de llei, no? Amb aquest sistema
urgent
i especial. No?
Sí, ara sembla que hem recuperat ja la comunicació amb el diputat del PP, Enric Millo. Novament, senyor Enric Millo, ens estava dient bon dia.
Sí, bon dia, perdoneu, és que de demano disculpes, però és que estic a dintre d'un cotxe, anem de camí, no puc aturar perquè arribaríem tard a l'altre lloc.
No es preocupi.
I les comunicacions de vegades fallen, ho sé.
Sí, ara el sentim molt bé, esperem que no tornin a fallar, no pateixi.
Molt bé.
Demanem disculpes, sí. Evidentment, nosaltres, els oients,
no,
també.
No, al contrari, gràcies.
Sobre el que pensa d'aquest acord entre Convergència i Esquerra.
Sí, no, estava dient que és el pitjor camí que ha agafat Convergència i Unió, per això deia que estic profundament decepcionat. No? Aquí estem en una estació aturats com a conseqüència d'aquestes eleccions anticipades. Hi havia dos camins possibles, hi ha dos trens per agafar aquí. Un, que és el que nosaltres optem, que és el camí de la sortida de la crisi, del camí contra l'atur, per la creació d'ocupació, per treure Catalunya d'aquesta crisi econòmica, i un altre tren és el d'anar contra Espanya, de la sortida d'Espanya, del trencament amb la resta d'Espanya i de la situació d'incertesa i d'inestabilitat que això genera. No? I Convergència i Unió ha optat per aquest segon, amb un clar acord d'exclusió i de divisió que enfronta i divideix els catalans entre ells, que enfronta i divideix catalans entre la resta d'espanyols i que s'aparta totalment del camí de la recuperació econòmica. Per això jo crec que és un acord d'una gran irresponsabilitat, especialment per part de Convergència i Unió, que és qui tindrà la responsabilitat de governar, i del president Artur Mas, que clarament inicia una legislatura que té data de caducitat, perquè anuncia que el 14 es farà un referèndum que no es pot fer sense iniciar un procés de diàleg ni de negociació amb ningú, doncs és evidentment anunciar clarament des del començament que això té data de caducitat. Per tant, com dic, és exactament el contrari, diametralment oposat al que caldria fer i el que en aquests moments jo penso que els catalans necessiten. No? Jo personalment estic molt decebut perquè quan vaig decidir dedicar un temps de la meva vida a la política ho vaig fer amb vocació de servei a les persones i al país, i això realment era el contrari del que necessiten els catalans. Això genera divisió, crispació, enfrontament, confrontació, i és confrontació, i és exactament el contrari, com li dic, del que els catalans avui necessitem d'un govern seriós que doni estabilitat i tregui de la crisi.
De tota manera, des de la crítica legítima que vostè expressa, també hem de dir que un pacte és igualment ben legítim, i vostès, des del PP, com els diputats de Ciutadans o els d'Iniciativa o els del PSC, també podran expressar la seva visió al Parlament, encara que hi hagi aquest pacte. No s'acaba tot aquí.
I tant, només faltaria. El pacte són legítims, hi ha dos partits polítics que sumen 71 diputats i, per tant, això és la meitat més 3, no? És a dir, que tenen tota la legitimitat. Jo el que estic opinant és que Convergència i Unió podia triar per altres vies. Aquí hi havia una possibilitat de fer una entesa amb nosaltres, amb el Partit Popular Català, es podia entendre amb el Partit Socialista i es podia entendre amb Esquerra Republicana. Són els tres partits que podien... una majoria en aquesta legislatura. Sí, ha optat per un dels tres camins, eh? I aquest que és el camí, com dic, de la divisió, de la confrontació i de negar el diàleg. Jo crec que les coses s'han de parlar i parlant les coses es poden solucionar. Aquí s'aposta per no dialogar, per imposar, per trencar i per confrontar. I això a mi em sembla molt negatiu i per això dic que és una mala manera de començar aquesta legislatura.
Senyor Millo, de tota manera, malgrat l'horitzó de la consulta l'any 2014, sí que preveu aquest pacte entre CiU i Esquerra crear una comissió de diàleg amb el govern espanyol. Vostè creu, com a representant del PP i, per tant, una persona de la política catalana propera al govern espanyol, que és possible un acord i un diàleg? És a dir, que es faci una consulta no vinculant, per exemple, que d'alguna manera pugui tenir l'aval de les Corts espanyoles i del govern espanyol?
El diàleg sempre és possible si hi ha voluntat per les dues parts. Aquí el que s'ha demostrat fins al dia d'avui és que per part del govern de Catalunya no hi ha voluntat de dialogar, perquè si es volgués dialogar no s'imposarien les condicions del diàleg abans de seure a la taula. Aquí formalment mai s'han plantejat aquests termes d'una consulta d'aquestes característiques, mai. I legalment sabem que en aquests moments, tal com tenim les lleis, no es pot fer. Per tant, això se li està generant una expectativa als catalans que és falsa. I que això només pot acabar en una situació de molt... Si hi hagués una voluntat autèntica de diàleg, no s'imposarien condicions abans de seure i no es diria que la data ha de ser aquesta o aquella. El que es faria és plantejar formalment quines són les voluntats, s'asseuria en una taula i es posaríem a negociar. El president Rajoy ha anunciat de reiterar la seva voluntat d'entendre's, de parlar, de negociar, d'escoltar, de millorar les coses per tot Espanya i per Catalunya, especialment, no? Però aquí la resposta, senzillament, doncs és la voluntat d'imposar i de fer les coses sí o sí. I les coses no són així, francament. Jo li puc assegurar que la voluntat del govern d'Espanya és dialogar, perquè sempre ho ha estat, però la voluntat en aquests moments del futur, pel que sembla, futur govern de Catalunya, de Convergència i Unió condicionat per Esquerra Republicana de Catalunya, no és aquest, perquè Esquerra Republicana de Catalunya el que planteja, el que obliga a fer a Convergència i Unió, és una estratègia de confrontació, de divisió i d'exclusió, perquè és una estratègia que va directament dirigida a sortir, a treure Catalunya d'Espanya. I això genera una inestabilitat en aquests moments que, repeteixo, és el contrari exactament que mentalment oposat del que necessitem en aquests moments els catalans. Sí. Per tant, escolti, voluntat de dialogar, evidentment, si les dues parts volen, sempre pot ser. Però per un dels dos ja imposa les condicions abans de seure, crec que és una molt mala manera de començar.
Avui hem parlat amb Enric Millo, que continuarà sent portaveu, no?, del PP al Parlament en aquesta legislatura.
Sí. Sí, el grup parlamentari doncs, que es va constituir ahir em va anomenar com a portaveu en aquesta propera legislatura, efectivament. La qual cosa estic molt satisfet i orgullós, evidentment.
Doncs moltes felicitats. En tot cas, desitgem als gràcies. Diputats del PP, com als diputats de tots els grups polítics i del grup mix, que treballin per tots, que això és el més important en una legislatura on els ciutadans ens veiem afectats i també exigim que es compleixin les propostes i els debats, que vaja, el que es parla en els debats i els que es decideixen els debats.
Efectivament, jo els dic a la seva disposició, evidentment, per tot el que vostès considerin oportú, i aprofito també l'ocasió per saludar afectuosament a tots els oients de Ràdio Estel.
Moltes gràcies i molt bon Nadal, senyor Enric Millo, portaveu del PP al Parlament.
Moltíssimes gràcies. Bon Nadal i bon any.
Adéu-siau, bon Nadal i bon any. Després de parlar amb Enric Millo, ens toca ja acomiadar els que han participat en la tertúlia, que s'han quedat, i potser hem fet bé de fer-ho, perquè les comunicacions no eren molt fines amb el telèfon mòbil. Algun comentari sobre el que ha dit Enric Millo? Poca cosa nova, senyor Pallarès.
Però... No, és completament previsible.
El PP va contra aquest pacte, això és
bueno,
natural.
És que, a més, és allò que diu, es veu la viga, allò de la palla i la viga, no? És a dir, sí. No veuen la viga al seu ull i la palla l'ull contrari.
No, però en qualsevol cas jo crec que sí que s'iniciarà un procés de negociació diàleg, per tant no podem dir que es comença sense aquesta voluntat.
Jo
penso a veure si realment les dues parts estan disposades, i les dues vol dir Catalunya i també el govern espanyol, i per tant a veure.
Senyor Josep Víctor Gai, també per proximitat gironina, amb
sí,
Enric Millo.
No, jo crec que, bueno, recordem que el senyor Enric Millo procedeix políticament d'Unió Democràtica.
Sí.
Per tant, vull dir, coneix una mica allò que en termes planers en diríem... el percal. I per tant, doncs, jo crec que per aquest camí que poder personificar en Unió i persones del PP o polítics del PP com el senyor Millo, es podria reemprendre un diàleg. Ahir vaig sentir els diputats d'Esquerra Republicana a Madrid, mateix des del lloc dels oradors, i no, precisament, no semblava que estessin disposats a això, no? Sinó tot el contrari.
Veurem
què
passa.
Però jo seria moderadament optimista.
Doncs a veure què passa. Gràcies, Josep Víctor Gai, des de Girona, i des de Barcelona, Josep Maria Noguer i Joan Pallarès. Fins la propera. Bon dia i bon Nadal.
Adéu-siau.
Bon Nadal, gràcies. I bon any.
Passa ja un minut de les 9, els titulars, l'última hora informativa ara amb la Sara Cruz, després el comentari de Josep Maria Carbonell i més temes en la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel. Parlarem, entre altres coses, d'una campanya que ajuda l'Església necessitada, inicia ara a favor dels cristians de Bangladesh. Això i més fins a les 10.
Són les 9 del matí.
Hola, molt bon dia. Convergència i Unió i Esquerra Republicana van tancar ahir un acord per garantir la governabilitat. En una reunió entre Artur Mas i Oriol Junqueras, al Palau de la Generalitat, es va acordar celebrar la consulta per l'autodeterminació al llarg del 2014, però es deixa, això sí, la porta oberta a un ajornament de mutu acord. El document de l'acord detalla també l'obertura d'un període de negociació amb el govern espanyol per fer un referèndum vinculant. Per cert, que el portaveu del grup parlamentari del Partit Popular, Enric Millo, firmat fa pocs minuts el programa El Primer Cafè d'aquesta casa, que es tracta d'una decisió molt equivocada i que les coses no es fan així. Mentrestant, l'aprovació per decret llei de l'impost sobre els dipòsits bancaris que el govern ha aprovat amb l'aplicació immediata i efectes retroactius no ha agradat gens l'executiu de Madrid. De fet, el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, ha assegurat que l'impost és inoportú i que és una acció política que no convé desenvolupar. A més, ha considerat que un govern que està en funcions no té legitimitat política per prendre una decisió d'aquest tipus. Marxem a l'exterior perquè els Estats Units destinaran 1.300 milions de dòlars a protegir ambaixades i consolats. Aquesta decisió s'ha pres després de fer-se públics els resultats de la investigació independent sobre l'assalt al consolat dels Estats Units a Benghazi i a Líbia, que ha revelat greus errors de seguretat i en responsabilitza el Departament d'Estat. En esports, el jugador francès del Barça, Erika Vidal, podria estar en condicions de reaparèixer a començaments de febrer. L'anunci el podria oficialitzar avui mateix el president Sandro Rosell en el tradicional dinar de Nadal amb l'empresa. D'altra banda, us expliquem que el Barça també va anunciar ahir la renovació de tres dels seus jugadors que formen part de la columna vertebral de l'equip, Leo Messi, i els capitans Xavi Hernández i Carles Puyol. I a aquesta hora connectem amb el Centre d'Informació Transmet per conèixer l'estat dels transports públics a l'àrea metropolitana de Barcelona. Jordi Penya, molt bon dia.
Hola, bon dia. En aquests moments, destacar la normalitat del transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, no hi ha cap mena d'incidència ni problema, així ho indiquen els diferents operadors. Per tant, situació molt tranquil·la a aquesta hora a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des del Transmet. Bon dia.
Gràcies, Jordi. Bon dia. Fins aquí les notícies. Tornem amb més informació quan siguin les 10 del matí.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Les 9 i 4 minuts, el comentari de l'actualitat ens arriba avui com cada dimecres de la mà de Josep Maria Carbonell, degà de la Facultat de Comunicació Blanquerna Universitat Ramon Llull i president de la Fundació Joan Maragall. Senyor Carbonell, bon dia, endavant.
Bon dia. Les imatges de la massacre de 26 nens a la ciutat de Newtown dels Estats Units ens han colpit a tots. No ho podem entendre. Novament, la maldat i el dolor mostren el seu rostre més absurd, inexplicable, que sempre s'escaparà a qualsevol explicació. Aquesta vegada sembla l'acció d'un noi desequilibrat amb fàcil accés a un petit arsenal d'armes que guardaven els seus pares ha permès una matança sense precedents als Estats Units. Als Estats Units es dona la paradoxa de regulacions molt estrictes amb altres que no ho són gens. Per exemple, un jove té prohibit l'accés a les begudes alcohòliques fins als 21 anys i, per contra, pot tenir accés, segons les regulacions dels diferents estats, a les armes, al seu ús i adquisició als 18. El rerefons d'aquesta paradoxa americana es troba en dos fets. Per un costat, la Convenció de Filadèlfia, la seva Constitució, que assegura el dret individual de les persones a posseir armes per a la seva defensa. Però també, i és molt important, pel pes que té l'Associació Nacional del Rifle, amb més de 4 milions d'associats, i que és possiblement un dels lobbies econòmics i polítics més influents i més importants dels Estats Units. En tot, no podem oblidar de cap manera la violència i l'ús de les armes en les pel·lícules d'entreteniment americà, que orienta un imaginari marcat per aquesta cultura bèl·lica, especialment en els sectors més febles de la població. La possessió individual d'armes és una amenaça permanent a la convivència de qualsevol país i és malauradament una realitat que s'està estenent cada vegada més arreu del món, en especial en el continent llatinoamericà, cada vegada més emmirallat vers els Estats Units. La possessió individual d'armes és un exemple de la feblesa de l'estat de dret i, en general, de l'Estat mateix. La defensa dels ciutadans és una competència de cadascú o de l'Estat, em pregunto. Recordo la clàssica definició de Weber sobre l'Estat. Weber deia: l'Estat és la comunitat humana que reclama per a ella mateixa el monopoli de la violència física legítima. He cregut convenient recordar aquesta definició clàssica perquè els estats tenen unes funcions que són indispensables i no delegables en les nostres societats complexes. Als Estats Units, l'esperit llibertari radical i dels conservadors del Tea Party, que pretenen reduir l'estat al mínim, s'uneixen precisament per qüestionar alguna de les funcions bàsiques dels estats. L'onada neoliberal també s'afirma en la gestió de la seguretat i la protecció. Després de Newtown, el president Obama ha estat contundent. Ha dit: això ja no ho podem tolerar més. Aquestes tragèdies han d'acabar. I per acabar-la... jo no sé, personalment, si tindrà prou força. Si els americans sensats, que n'hi ha molts, aconseguiran vèncer una certa cultura política i els poderosos interessos de la indústria d'armaments. No ho sé, però ja ha passat masses vegades. Ara Obama pot emprendre, crec que amb un ampli suport de l'opinió pública, una reforma necessària i vital pel futur d'aquest gran país. Hi ha matances evitables. Newtown era evitable. Que tingueu un molt bon dia.
Els dijous cap a les 9 del matí, l'Agència Catalana del Consum i Ràdio Estel s'alien per oferir-te tota la informació que t'interessa com a consumidor. Plusvàlua del primer cafè, amb Carla Gràcia. Els teus drets i les teves necessitats com a consumidor, cada dijous cap a les 9 del matí, a la secció Plusvàlua del primer cafè, un espai patrocinat per l'Agència Catalana del Consum.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Aquest Nadal tu ets l'amic invisible de Barcelona. Fes-te visible entre els que et necessiten. Suma't a les ONG socials. Informa't al 93 320 35 46 o a www.donemelmillordenosaltres.cat. Taula d'entitats del tercer sector de Catalunya. Amb el suport de Cor Ciutadà per una Barcelona inclusiva. Ajuntament de Barcelona.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Nou disc de la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona. Nadales. Amb la veu de Carme Canela i la col·laboració de Roger Mas.
Allà sota una penya n'és nat un Jesuset, noet, noet.
Nadales, el nou disc de la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona per les teves festes de Nadal. L'altra cara del dia.
Ajuda a l'Església Necessitada va presentar ahir a Barcelona la campanya amb els cristians de Bangladesh, que es farà des d'aquest dissabte, dia 22, fins al 31 de gener. La presentació va tenir lloc a la parròquia de Santa Teresa de l'Infant Jesús de Barcelona en un acte on va ser present el delegat d'Ajuda a l'Església Necessitada a València, Dominic Custra. La posada en marxa d'aquesta campanya a nivell espanyol serà durant aquesta setmana. De fet, Bangladesh és el segon país exportador de productes tèxtils del món. Acull una població que supera els 167 milions d'habitants, de majoria musulmana. Els catòlics, amb prou feines, arriben als 320.000 i configuren una petita minoria. De Bangladesh i d'aquesta campanya parlem durant els propers minuts amb el seu promotor, delegat d'Ajuda a l'Església Necessitada a València, Dominic Custra. Senyor Dominic Custra, molt bon dia, benvingut.
Gràcies.
Dominic Custra és polonès, però ja fa uns anys que viu a Espanya, no?
4 anys, sí. Bueno, en Espanya, 11 anys.
I a València, 4 anys, quan es va posar en marxa la delegació d'Ajuda a l'Església Necessitada a València.
4 anyitos, bueno, voy a cumplir 4 anys en marzo.
Bé, en què consisteix aquesta campanya pels cristians de Bangladesh, pels catòlics de Bangladesh?
Pues Ajuda a l'Església Necessitada des de hace ya 6 anys, en la època de Navidad, está haciendo las campañas navideñas con varios medios de comunicación para recaudación de fondos y también para un poquito, digamos que concienciar la gente sobre un país concreto. Nosotros, como sabes, ya trabajamos en 140 países del mundo con nuestros proyectos, pero especialmente en los países, donde los cristianos están perseguidos o discriminados a causa de su fe. Así que hemos hecho ya las campañas para China, para India, para Irak, sobre todo. Fue una campaña con mucho éxito. Y este año hemos elegido precisamente Bangladesh, que es un país súper interesante, muy peculiar en todos los sentidos. Yo tuve la posibilidad de estar ahí en octubre, conocer un poquito la realidad. Y bueno, seguimos ya, comenzamos la campaña confiando que vamos a sacar buenos frutos.
La campanya és sobretot estimular la pregària per a aquests cristians minoritaris a Bangladesh i també fomentar o esperonar l'ajuda econòmica. Aquí.
Por supuesto. Siempre en el primer lugar pedimos la oración por los cristianos, perseguidos o discriminados, siempre. Eso es, digamos que el pilar fundamental de nuestro trabajo, ¿de acuerdo? Luego también es la información, dar buena información, para que la gente simplemente se pueda enterar lo que está pasando ahí. Y, por supuesto, también uno de los pilares es la recaudación de los fondos para ayudar en los proyectos que estamos realizando precisamente ahí.
Recordem que els oients que vulguin fer algun donatiu per a aquesta campanya a favor dels cristians de Bangladesh poden posar-se en contacte a la delegació principal que ajuda l'Església necessitada té a Catalunya, que és la de Barcelona. El telèfon és el 93-237-37-63, 93-237-3763. També hi ha la web d'Ajuda a l'Església Necessitada, que es troba fàcilment, ayudalaiglesianecesitada.org, en la versió en castellà, ayudalaiglesianecesitada.org, allà també es troba més informació. Parlem, senyor Dominic Custra, de Bangladesh, d'aquest país del sud d'Àsia, que limita en bona part del seu territori amb l'Índia, en una petita part amb Birmània, un país inestable, en problemes sociopolítics, econòmics i socials, com hem dit, més de 160 milions d'habitants i una minoria cristiana. Com és la situació del país a nivell global i particularment dels cristians?
Sí, pues ya has dicho, digamos que un dato muy importante, que 160 millones de personas que viven en Bangladesh. Hay que saber una cosa, hay que subrayar que 160 millones de personas viven en un territorio relativamente muy pequeño. Nos podemos imaginar que el territorio de Bangladesh, de todo el país, equivale más o menos al territorio de dos provincias, perdón, no provincias, sino comunidades españolas, Andalucía y Extremadura. Imagínate que en Extremadura y Andalucía viven 160 millones de personas.
Es molt, això.
Claro, así que simplemente esto significa que la gente en un país tan pequeño prácticamente lucha por sobrevivir cada día, tanto por la comida como por conseguir trabajo, como por conseguir, por ejemplo, un pequeño trocito de tierra para construir una casita. Hay que saber que, por ejemplo, en Bangladesh los terrenos son pero mucho, mucho más caros que en España, en Europa. Y los salarios mensuales llegan a veces a 30, 40 euros, una persona así, digamos, que un trabajador, ¿verdad? Así que es un país, digamos, que muy complejo. Y por otra parte, los cristianos en este país prácticamente no llegan a 0,05% de la población.
320.000 cristians,
claro,
que és molt poc.
350 millones, miles de son católicos y 150.000 más que son cristianos de otras confesiones, como evangélicos, quizás anglicanos o lo que sea. Pero católicos, 350.000, pues digamos que es un porcentaje, claro. Pero lo curioso es que estos 350.000 cristianos, el clero, tanto los misioneros como el clero nativo, hacen las obras, prácticamente cubren casi 30% de toda la obra social del país. por llevar un montón de colegios, de primaria a secundaria, 3 universidades, hospitales, orfanatos, residencias de mayores y un montón de cosas más.
Estem parlant amb Dominic Custra, delegat d'Ajuda a l'Església Necessitada a València i també promotor de la campanya a favor dels cristians de Bangladesh, una campanya que es posa en marxa aquest dissabte i que durarà fins al 31 de gener. Per tant, amics oients, si voleu donar un cop de mà a aquesta organització pontifícia Ajuda a l'Església Necessitada de cara al proper mes i mig amb aquesta campanya a favor de Bangladesh, dels cristians de Bangladesh, podeu trucar al 93-237-3763 o entrar al web ajudalaiglesianecesitada.org. Els cristians, aquest petit grup de cristians de Bangladesh, com viuen? Hi ha persecució manifesta? Hi ha certa llibertat o certa tolerància? Com viuen?
Bueno, es un país que tiene unos 90% son musulmanes. Ahí prácticamente podemos encontrar 4 grandes religiones. Ahí conviven cristianos, musulmanes, hindúes y budistas. No es un país donde hay una fuerte persecución. No podemos comparar, por ejemplo, Bangladesh con Irak, con Pakistán, o Nigeria últimamente, donde hay muchos atentados contra los cristianos, contra los templos, casas del culto y todo eso. Por supuesto, no. Ahí, digamos que la convivencia es, digamos que, bastante, bastante tranquila entre los cristianos y musulmanes. Aunque está creciendo el radicalismo islámico. Está financiado por los países como Arabia Saudí, como Pakistán, que introducen los grupos, digamos que más radicales. A mí me dijeron, por ejemplo, mucha gente cuando estuvimos ahí, que apenas hace unos 10, 15 años atrás, prácticamente en Bangladesh tú no veías una mujer con el burka. Ahora ya es algo más cotidiano. Luego el problema que surge prácticamente en Bangladesh, algunas redes sociales, incluso en la prensa he visto una nota que hay 300 niños secuestrados por los musulmanes y adoctrinados en las mezquitas y todo esto. Es que no son precisamente secuestros. No son secuestros, simplemente las familias cristianas son muy pobres, viven en las zonas rurales, donde a veces carecen de escuelas, de toda infraestructura de educación, de salud. Pues entonces aparece un grupo de hombres que ofrece a una familia cristiana una beca para el niño, para poder estudiar, ¿verdad? Entonces, claro, ¿qué madre va a decir que no si tiene la posibilidad de mandar a su hijo a la ciudad para que pueda estudiar? Pero realmente no son escuelas, sino son simplemente madrasas donde se adoctrina y fuerza un poquito la conversión al Islam.
Potser depèn de tots els cristians també la incidència en un país com aquest on hi ha el perill que la persecució vagi a més. Ja és difícil viure en una minoria tan
por
clara,
supuesto,
oi?
Por supuesto que
si a més a més creix
el
radicalisme.
Però aparte de esto, mira que el lema de nuestra campaña que estamos lanzando ahora para ayudar a los cristianos en Bangladesh es Bangladesh, la alegría de creer. A pesar de todas las dificultades de discriminación, de estas cosas, realmente la gente vive su fe con alegría.
Doncs això és molt important en una situació tan minoritària com la de Bangladesh, el mèrit d'aquests cristians que viuen amb alegria, amb dificultats i a vegades amb difícils condicions. Suposo que els sacerdots, les comunitats cristianes, les famílies, necessiten recursos materials també.
Moltíssimos.
Aquest és el sentit, de fet, d'Ajuda a l'Església Necessitada, una institució promoguda pel Papa Pius XII i iniciada per l'holandès Berenfred van Straten l'any 1947 per ajudar pastoralment l'Església Necessitada o que pateix persecució a tot arreu, en qualsevol país del món. Avui hem conegut aquesta campanya de Bangladesh gràcies a la presència del delegat de l'organització Ajuda a l'Església Necessitada a València, el polonès Dominic Custra. Gràcies per la seva presència.
Gràcies a vosaltres.
Bon Nadal, Feliz Navidad.
Bon Nadal.
Fins una altra. Adéu-siau. I ara de seguida parlem d'art i patrimoni, com cada dimecres amb Josep Maria Martí Bonet.
Ràdio Estel.
Cada diumenge, a les 9 del matí, tot sardana. Entrevistes, actualitat, peticions dels oients, agenda, concursos, colles, però, és clar, sobretot, música. Molta música. Cada diumenge a les 9 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat, tot sardana, amb Gerard Carrión. La nostra música en estat pur.
Festa, alegria i xerinola. Tingueu a punt la copeta de cava Canal Sinoviola.
Sempre hi ha un bon motiu per brindar. Vins i caves, Canals i Nubiola. Qualitat i tradició.
Ei, nois, hi haurà raïm o el portem nosaltres?
Per celebrar el cap d'any, no prenguis riscos. Ves de festa en transport públic i si tens menys de 25 anys, utilitza la T-Jove. La manera més còmoda, sostenible i segura de sortir de festa. Bones festes. ATM, Autoritat del Transport Metropolità.
L'Anna és molt fashion, no porta res que no estigui de moda. Per cert, vol un rellotge.
Doncs al Corte Inglés, avui dia 19 i demà, tens un rellotge carrusel de Folie Folie de 149 a 99 euros. Apunta-t'ho ara mateix, que si no se t'oblida.
Cada dia les millors idees pels teus regals són al Corte Inglés. Bon Nadal.
Qui diu que les joies no es mengen? Vine, mira, prova i crea. Aquestes festes tasta una experiència irrepetible amb les joies de Casa Graupera, de menta, iogurt, neula d'hivern, farcell de músic, cafè, xocolata negra i moltes més. Descobreix-les fins al 30 de desembre a l'espai exclusiu de Casa Graupera que trobaràs a Cooking, Provença 249 de Barcelona. Casa Graupera, joies exclusives pel teu paladar. Més informació a casagraupera.com.
La Capella de Música de Santa Maria del Pi presenta el seu nou disc, Nadal al Pi. Les Nadales que ens agrada cantar i escoltar. Nadal al Pi, el nou disc de la Capella de Música de Santa Maria del Pi. El regal per aquestes festes. Nou llibre de Benet XVI publicat per Editorial Casals. Maria, la mare de Jesús. Una bonica explicació pels nens sobre la figura de Maria. Un petit tresor per compartir en família l'alegria de la fe. Regala-la aquestes festes. Regala Editorial Casals. Més informació a editorialcasals.com. El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Cinc minuts i seran dos quarts de deu minuts, com cada dimecres a aquesta hora, per a la història, l'art i el patrimoni, amb la presència del canonge de la Catedral de Barcelona i delegat diocesà de Patrimoni Artístic, Josep Maria Martí Bonet. Doctor Martí Bonet, bon dia.
Bon dia a tots.
Estem ja en els set dies previs al Nadal, ahir festa de la Mare Déu de l'Esperança, per tant estem en aquells dies en què tots intentem incrementar la nostra alegria, la nostra esperança. El Nadal arriba, Jesús ve.
Esperant que el nostre Senyor vingui d'una vegada, perquè ho necessita molt aquesta societat avui dia.
I tant que sí. Dimecres vinent, com que és Sant Esteve, l'endemà de Nadal no tindrem programa, ens retrobarem, si Déu vol, el 2 de gener. Per tant, aprofitaré avui per desitjar-li, doctor Martí Bonet, molt bon Nadal. Però avui seguim, per segon dimecres consecutiu, parlant de Ponç de Gualba, que és un dels 119 bisbes coneguts de Barcelona que en el segle XIV doncs, van aconseguir grans fites i, a més, d'ell, de Ponç de Gualba, tenim un registre en forma de crònica de totes les esglésies que va visitar. Són les més antigues, aquestes cròniques, d'Europa. Hi ha més de 800 visites registrades. I tot ho coneixem en referència, per exemple, a la vida dels clergues, dels laics i també als costums. Molt interessant, no?, aquesta figura pel que tenim conservat d'ell.
Evidentment que sí, de dir que són els testimonis més antics que tenim a Europa de com eren les parròquies. Com a coses curioses, doncs, la visita que feien, que encara es fa, els bisbes encara visiten doncs, les seves parròquies, es feia cada 5 anys almenys. Doncs al principi de tot el que es feia doncs, era anar a fer una oració als difunts en els cementiris. Es mirava com estaven els cementiris i es feia una pregària pels últims que havien mort i que estaven enterrats allà. Després entraven dintre de l'església i el bisbe els feia la tonsura normalment a 6 o 7 o una dotzena d'escolans que eren els clergues. Tenien uns 14, 15 anys i se'ls hi feia la tonsura. La tonsura és el tall de cabells, el cap, que feia en forma de circumferència, que feia de diàmetre uns 15 centímetres. Era el distintiu de que un era clergue i no era laic. Gran, doncs, veneració que es tenia en els difunts, com he dit. Després sabem que el bisbe era rebut a 5 quilòmetres abans de la parròquia, amb arcs triomfals, i tothom doncs, l'acceptava i venia, però sí que tenien una miqueta de por perquè el bisbe venia doncs, a fer doncs, un repàs de com anava la parròquia. Hi havia unes primeres acusacions contra els clergues referent, doncs, per exemple, l'administració de l'Església, referent al celibat, a veure si eren cèlibes o si tenien algun pecat en referent a això. Ho deien públicament, la gent. Per exemple, també una de les coses que es mirava molt és com estaven les campanes, si les tocaven correctament. Després, si resaven el breviari, si feia de notari, es veu que tots els capellans en aquesta època feien com de notari, els rectors. Si era un bon mestre, també feia de mestre del poble, si era un bon sacerdot. I també miraven a veure com estava la roba litúrgica, de tal manera que la litúrgia doncs, es pogués celebrar correctament. I també, segons les acusacions i els pecats que hi havia penitències. Per exemple, doncs, un contra el celibat havien de pagar uns 50 o 60 sous. I si era reiteratiu, havien de pujar a Montserrat a demanar penitència i oració davant de la Mare de Déu. I si eren per tercera vegada pecaven, doncs havien d'anar a Roma que el papa els perdonés. Després hi havia l'acusació, podríem dir, dels laics. Primer són els clergues, que són acusats, i després els laics. Dels laics es parlava sobre la moralitat dels laics, a veure si és correctament, si eren, per exemple, si hi havia algun adúlter o alguna persona doncs, que es portava malament, vaja, al punt de vista de moralitat, segons els temes d'aquella època. Hi havia també la precisió de que, a veure si tots assistien a missa els diumenges i dies de precepte. Hi havia molt poca gent que no assistia, tothom assistia, però allà es determinava exactament si assistien. Després també com se celebrava el casament, si se solemnitzava, perquè el casament es celebrava a fora de l'església, davant del portal de l'església, després s'entrava dintre i hi havia una missa. A veure si hi havia el casament, que es deia solemnitzar el casament. A veure si hi havia conjurs. A veure si hi havia curanderes. Hi havia curanderes, curanderos, que es dedicaven a curar els malalts. I hi havia unes penitències molt fortes contra aquesta gent perquè es considerava que enganyaven a la gent. I després també si hi havia usura. L'usura es considerava usura si un rebia, percebia al final el 10% del que havia prestat. I ara usura. Imagineu-vos ara les caixes i els bancs estarien sí. Dintre de l'usura.
I tant.
I després hi havia tot un conjunt de bones costums, per exemple, el salt pas en temps de resurrecció del Senyor, en temps de Pasqua, doncs anava el sacerdot a cada una de les masies i allà amb sal, doncs que estava plena de podríem dir, d'aigua beneita, feien un munyoc i ho tiraven a la porta mateix de la masia, que representava doncs, la benedicció que feien en temps de Pasqua. Hi ha molts costums i moltes relacions d'aquestes 800 visites que tenim, que sabem exactament tot el que succeïa i la gent que hi havia, més que avui dia sabem de les nostres parròquies.
Doncs Pons de Gualba, que va ser entre l'any 1303 i 1337 bisbe de Barcelona, un personatge del segle XIV que hem recordat avui gràcies a la gran quantitat de documentació que conservem sobre ell, sobre les seves visites. Avui, actualment, els bisbes de Catalunya, per exemple, fan la visita pastoral, que es diu, no? Les visites a les parròquies.
Aquesta mateixa ja existia des del segle XII, segle XIII.
Hem de dir que hi ha punts diferents de l'ordre del dia en aquestes visites que es fan ara,
però
l'essència és la mateixa.
Sí, el mateix és que les parròquies funcionin bé. Sí, sí, certament és el mateix. És un dels bons costums que es continua, gràcies a Déu, i que és necessari que tothom es prepari, no en pla de tenir por que el bisbe, no, el bisbe és benigne, en definitiva, però vol que les parròquies funcionin bé.
Gràcies, doctor Josep Maria Martí Bonet, per haver-nos acompanyat un dimecres més. Avui ja a les portes de Nadal, bones festes, i ens retrobarem d'aquí dos dimecres, si Déu vol.
Bones festes a tots plegats, a tots aquella gent que m'escolteu i que jo n'estic molt content de que tingueu aquesta paciència.
Adéu-siau, gràcies.
Ràdio Estel.
Els concursos de Ràdio Estel. Escolta'ns, participa i guanya. Aquesta setmana sortegem una estada de cap de setmana a l'Hotel Mirador de Lles, amb mitja pensió, equip complet d'esquí, forfet i opció de monitor. Entra a www.radioestel.cat, clica al banner del concurs i inscriu-t'hi. Tu pots ser un dels guanyadors dels concursos de Ràdio Estel. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, Sant Egidio celebra el Dia Internacional Ciutat per la Vida amb el testimoni de Billy Moore. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 2810. Catalunya Cristiana.
Aquest aire de matec, jueu arran, pastor grec.
Marina Rossell canta Mustaki, un disc excepcional. Aquest dissabte, dia 22, concert al Teatre Calderón del Coi. No t'ho perdis. Marina Rossell canta Mustaki, aquest dissabte, al Coi.
Potser faig pinta d'haver estat lladre de fruites i de blats, de camps que...
Soc l'Antoni. Vaig viure al carrer durant 8 anys. Abans era venedor. Mai m'ho hagués imaginat. Mai.
Arrels atén persones com l'Antonio, homes i dones dignes vivint una situació indigna. Col·labora perquè ningú dormi al carrer. Fes-te soci d'Arrels. Truca al 93 551 4834 o entra a ningudormiralcarrer.org.
On vius?
A Barcelona.
I on treballes?
A Barcelona.
On et diverteixes?
Doncs a Barcelona.
De quin clima gaudeixes?
Del de Barcelona.
Digue'm, des d'on veus el món?
Des de Barcelona.
I quina televisió veus?
Doncs...
A BTV trobaràs la millor programació sobre la nostra ciutat. Si t'interessa Barcelona, t'interessa BTV.
Aquest Nadal a Hipercor les bones notícies arriben de dues en dues. Notícia número 1.
Xai de llet Tierra de Sabor a 15,95 euros al quilo.
Notícia número 2.
Fins al 5 de gener, si pagues amb la targeta El Corte Inglés, financem totes les teves compres en un màxim de 3 mesos sense interessos.
Totes les teves compres.
Finançament subjecte a l'aprovació de Financiera El Corte Inglés.
Hipercor, Nadal i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta. Naturalment, doctor Pros. L'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tot amb l'experiència del doctor Pros i el patrocini de Veritas. 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros i Veritas. Per una vida més natural.
Comencem l'espai Naturalment Doctor Pros. Passen 6 minuts de 9:45. Aquest espai compta amb la col·laboració de Veritas, la cadena de 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació de producció ecològica. Promou una alimentació més saludable perquè mengi millor tothom avui i ens trobem millor demà. De Veritas parlem cada setmana, els dimecres a aquesta hora, amb Eva Vilamajor. Eva, bon dia.
Bon dia, Ignasi, com estem?
Molt bé, i vostè com està? Perquè em sembla que avui ens donarà molts consells sobre la carn ecològica.
Sí, doncs aquí esperant, que jo crec que és la darrera intervenció d'aquest any, oi, Ignasi?
Sí, ens desitjarem bon Nadal i bon
fantàstic,
any.
Fantàstic, doncs sí, si m'ho permeteu, avui us voldríem explicar coses sobre la carn ecològica, que és la carn que prové d'animals que han crescut i s'han criat segons les directrius que marca la ramaderia ecològica. Aquest tipus de ramaderia és molt respectuós amb el medi ambient, però sobretot ho és amb els animals. Vull dir que són animals que pasturen en llibertat. Les vaques, per exemple, no estan estabulades, no estan atapeïdes amb petites cel·les, diguem-ne, sinó que fan exercici. I això vol dir que són animals que no s'engreixen o s'engreixen menys, són animals que no pateixen retenció de líquids I aquesta vida sana que tenen fa que desenvolupin defenses immunològiques, perdoneu, de manera natural. Mengen pinso també ecològic, vol dir pinso sense additius químics i sobretot sense cap mena de component calòric afegit. A més, la ramaderia ecològica no permet l'ús preventiu d'antibiòtics, per tant, solen ser animals que tenen una major qualitat i esperança de vida. Tot això què vol dir de cara a nosaltres, de cara als consumidors i compradors? Doncs que la carn ecològica que trobareu o que podem trobar a totes les nostres botigues Veritas és una carn que té menys greixos saturats. El greix que té és un greix net, vol dir que està lliure de productes químics afegits i, per tant, és una carn magra que en la paella no deixen aigua. Vull dir que si compreu un bistec de 150 grams, 150 grams que consumireu. I sempre, com us dic, és un producte ecològic, un producte molt saludable, un producte molt recomanable i amb un sabor autèntic, amb un sabor de veritat.
Doncs molt
i fins
bé.
Aquí, Ignasi, desitjar-vos, si m'ho permets,
sí,
de part de tot l'equip de Veritas, doncs unes bones festes i tots els nostres millors desitjos de cara a l'any 2013.
Bones festes i els millors desitjos també per a vosaltres de cara al 2013.
Moltíssimes
Veritas,
gràcies.
Segur que tindrà oberts els seus establiments, els dies feiners com a mínim.
Sí, no, i els festius també, pues, us agraeixo els festius. Aquest diumenge 23, diumenge 30, podeu comptar que estarem oberts per facilitar-vos les compres i, pues, això, i si passeu, segur que la nostra gent us desitja un molt bon Nadal i un molt bon any 2013.
Novament gràcies, Eva Vilamajor, de Veritas.
Gràcies a vosaltres.
Bon dia. Bé, avui saludem els qui participen en l'espai Naturalment. Comptem, com sempre, amb el metge especialitzat en medicina natural, Miquel Pros. Doctor Pros, bon dia.
Bon dia, Ignasi.
També ens acompanyen avui, d'una banda, Calamanda Rossell. Molt bon dia, senyora Calamanda Rossell.
Bon dia.
Als seus 81 anys, em sembla que pot explicar-nos moltes coses sobre la seva salut i el que podem dir que és renéixer dels problemes del passat i mirar cap al futur.
Pues sí.
Moltes felicitats, eh? És un testimoni molt, molt bo de vostè, a la seva edat.
Sí, però em deixes explicar, Ignasi, com va començar tot. Aquí tenim la seva filla, que...
També la saludem, Montse Grifoll Rosell, molt bon dia.
Bon dia.
En part, la Montse és la responsable, que la manda, que avui estiguis aquí, i potser que estiguis també, no?
Claro.
És així, això?
Sí, és així.
La Calamanda, Ignasi, recordar que va arribar a la consulta una mica empenyada i obligada per la seva filla per, bueno, arreglar i resoldre coses. I llavors, bueno, hem anat fent una miqueta, Calamanda, jo, doncs, de metge de família, metge de capçalera. Però un bon dia ella tenia problemes d'asmes i de fonies, que més o menys ho has anat superant, et vas cuidant, però el més destacat és un bon dia que arribes perquè t'havia donat una microembòlia. I llavors a partir d'aquí vam començar a fer tractaments d'ozó. Això és el que m'agradaria que ens expliquessis una miqueta.
Perdó, això quan li va passar, això de l'embòlia?
Pues va ser l'any 74. Sí, bueno, jo tenia 74 anys.
Als 74 anys, vaja, sí. O sigui, fa 7 anys, més
sí.
o menys.
Era una microembòlia, no era una embòlia.
Sí, però vaja, com vas arribar a la consulta?
Sí, no, vaig...
Arrossegant el peu?
Sí. No em deixaven conduir, tenia que caminar. En aquell moment em van operar de catarates, a més, i tenia que anar tot arreu amb una persona que m'acompanyés. Em sentia molt desgraciada. Perquè això de que tinguin que acompanyar no és agradable. Però finalment la Montsita, la meva filla, em va dir: mamà, tu tens que anar al doctor Pros. I ella m'hi va acompanyar. I el doctor Pros, que és fantàstic, em va...
Gràcies.
Esclar, és que jo, a tu, em va visitar i em va dir que el que m'aniria més bé era la teràpia d'ozono. I vaig començar i, escolta, em va ser un èxit total. Al cap d'un mes o dos mesos...
10 sessions, exactament, perquè ho tinc apuntat aquí.
Vaig canviar i ja se me'n va anar tot i estic estupenda.
Quina meravella. A part de l'embòlia, vostè havia tingut altres problemes de salut?
Bueno, asma he tingut sempre, però no en tinc. En tenia, però no en tinc perquè faig una petita medicació diàriament. I ja està.
I l'ajuda a respirar millor, a expectorar...
No, respiro perfecte.
Molt bé. Doncs avui amb Calamanda Rossell podem explicar moltes coses, però, doctor Pros, estaria bé recordar el que és l'ozonoteràpia, aquest tractament que consisteix doncs, a extreure una mostra de sang i reinjectar-la amb aquest gas, amb l'ozó.
Sí, bueno, és una forma de... La Calamanda ho explicava molt bé. Diu, és que sento l'oxigen com arriba fins a dalt de tot, com ho deia.
Sí,
com ho
feia, sí, 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 és que quan si t'injecten la sang una altra vegada hi ha oxigenada. T'arriba fins a la punta de totes les extremitats.
Es nota físicament, fins i tot,
sí,
això.
Senyor. Mm-hmm. Sí, senyor. És molt, molt bo. És molt convenient que molta gent se'n donés compte d'això.
Mm-hmm. Amb els anys, la sang doncs, es va espessint, perdem oxigen, sí. I sobretot doncs, per això sí. El tema del cervell, doncs, totes aquestes malalties degeneratives, no? Mm. Alzheimer, tu mateixa, doncs, aquesta vitalitat que té...
No, jo d'Alzheimer no en tinc gent.
No.
No, però és que, i a més, hi ha un fet molt... És un fet molt important a la teva vida, i perquè ella em diu literalment, Ignasi, tu ho estàs llegint, diu, l'ozó m'ha canviat la vida. Que em vas donar la suggerència, vaig dir, mira, ara el proper llibre que escrigui sobre l'ozó el titularem això, no? L'ozó em va canviar la vida.
És que em va canviar la vida, realment.
Uh-huh. Es troba millor, no ha tingut...
No, jo estic... No és que em trobi millor, estic perfecta.
Està perfecta, doncs, escolti...
No prenc cap medicació. Prenc vitamines, naturals.
Vitamines naturals, una bona alimentació...
Sí.
Montse, volia dir alguna cosa,
sí, perdoni. No, jo volia comentar que el problema de les microembòlies que va tenir, el que li va donar és un desequilibri total. O sigui, va perdre l'equilibri caminant. Era el problema més important que va tenir, no? Ella, a més, que és molt presumida, li agrada caminar volant, doncs no podia. I jo vaig pensar, bueno... Pues la meva mare s'ha fet gran, ha tingut aquest problema i ja tota la vida estarà així, que caminarà de tort, que tindrà que anar acompanyada, perquè bueno, ho veus en molta gent gran, no? I la veritat és que per mi la zonoteràpia va ser com un miracle, per mi i per tothom, perquè va fer aquestes sessions, li va desaparèixer totalment el desequilibri, va tornar a caminar normal, a tornar a sentir-se normal, com si mai hagués tingut res. O sigui que tothom va al·lucinar i realment és una teràpia que m'agradaria... que arribés a tothom perquè molta gent li fa falta i no la coneix. Uh-huh. I podria ajudar moltíssim. Bueno, la meva mare és un antes i un després,
Sí, sí, sí.
La teràpia.
Vostè que va recomanar a la seva mare que anés a veure el doctor Pros, ja s'havia visitat amb ell? Vostè sí. El coneixia o tenia sí. Experiències de medicina natural?
Sí, jo havia visitat, havia anat a la consulta en diverses ocasions.
Amb algun problema concret o amb alguna... prevenció?
Ara sí, me'n recordo que tenia una contractura... i que me la van solucionar amb unes ventoses que em van posar a l'esquena, que també vaig dir, ostres, però què és això, no? Vull dir, realment... I ara, actualment, el meu fill, que de vegades li fa mal i té una contractura a l'homòplato, em diu, mama, demana mort al doctor Pros perquè vaig anar allà, em posen la ventosa, una o dos, normalment no hi té que tornar... i li desapareix la contractura. És impressionant. O sigui, a mi em va passar igual,
Doncs,
i a partir d'aquí, doncs, en diferents constipats i coses que em van anar sortint, doncs hi vaig anar anant, ja sempre més hi he anat.
Gràcies per l'explicació. Ja veu, doctor Pros, que està sortint tot avui, Sí, l'ozonoteràpia, les ventoses...
Sí, però el més important de la Calamanda, i és un fet que m'agradaria destacar, és que precisament és una persona que té una il·lusió com una nena de 20 anys, no? I això és el fet important, Calamanda. Què va passar després de l'ozó? És a dir, en els teus 75 anys hi ha un fet...
Un fet personal que també vol comentar, em sembla.
No, vaig conèixer un senyor molt maco, guapíssim. Sí, guapíssim, a Bayreuth. Ens vam conèixer per la música. A mi m'agrada molt la música i amb ell també. I, bueno, va començar a anar al darrere, ens escrivíem. Jo, quan en rebia una carta d'ell, estava com loca.
Doncs l'amor als 75
sí,
anys.
Pues sí, i els hi deien als meus nets, no us penseu que es tingui que tenir amor, o no, un nòvio ara, A lo millor el podeu començar a tenir als 75 anys, com jo.
Que no hi hagi pressa, oi,
exacte,
això?
Exacte.
Els nets seus, que en quines edats estan ara?
Bueno, de 16 a 24.
Són edats ja de mereixa, diguéssim,
sí,
no?
Sí, dic, no tingueu pressa. L'home ja us sortirà, i quan surt és una meravella.
I a vostè li ha sortit una parella als 75 anys...
Sí, i ell en té 85.
85, Déu-n'hi-do. Això
em va sortir el 75 quan ell en tenia 80, eh?
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Doncs moltes felicitats. Això també és un exemple d'il·lusió per la vida.
Hombre, jo penso que, escolta, totes aquelles persones que a vegades... Bueno, és que amb 40 ja estan apagats, no?
No, jo apagada doncs, res.
Això han de felicitar la seva filla, avui particularment, i tota la seva família per tenir una mare i una àvia com Calamanda.
Sí, no, el que és maco és que de vegades la gent, em trobo gent que conec i tal, que em diuen, no, jo ja sóc gran per tenir nòvio, no? I potser tenen 50, 60 anys, no? I dic, no, poso d'exemple la meva mare, que dic, escolta, la meva mare... als 75 anys va trobar un nòvio. Sempre pots trobar un nòvio, sempre et pots enamorar.
Passen 3 minuts de 3 quarts de 10, amics oients, ja veieu que el que ens estan explicant avui, que l'Amanda Rossell, una jove de 81 anys que, gràcies a la medicina natural, ha superat moltes coses, moltes problemàtiques, sobretot unes microembòlies que va tenir. També estem parlant amb Montse Grifoll Rossell, que és la seva filla, i amb el doctor Miquel Pros. Malgrat l'interès de tot això que estem dient, ja sabeu que sempre teniu les línies obertes. Avui, doctor Pros, potser no tindrem tant de temps, però si hi ha alguna trucada, doncs podeu trucar-nos al 93-409-2772, 93-409-2772, telèfon per als oients que vulguin dir la seva sobre aquests temes o altres.
I vostè treballa. A més treballo, doncs sí.
Què fa? A què es dedica?
Tinc unes botigues, que són la meva il·lusió, també.
I tant, de què són les botigues?
De corseteria. De llenceria.
I continua dirigint les botigues?
Bueno, potser no tant dirigint, perquè marxo molt de viatge amb el meu nòvio, però quan sóc aquí hi vaig cada dia.
Molt bé.
Ara, quan surti d'aquí, me n'hi aniré.
Doncs fantàstic.
De matí tarda. És fantàstic, sí.
Això és estar també en actiu als 81 anys.
És que la gent no es té que retirar mai, eh?
Bé, llavors... hi ha aquest marc legal laboral que ens obliga a jubilar-nos, però...
Jo també estic jubilada en aquest moment, però jo vaig igual.
Una cosa no treu l'altra, vaja, es pot treballar.
El que no puc fer és vendre. Mm-hmm. No fos cas que tingués alguna inspecció.
Ja. Molt bé, molt bé. Ha parlat molt clar i català.
Escolta, que
en tot cas, l'esperit d'estar en actiu es pot mantenir sempre. Això està claríssim. Més enllà de la llei i sense saltar-se la llei, vaja.
Pues sí. Calamanda, jo saps que ara tinc aquí davant la contra i el que proposaré és a la Ima Sanchís o qualsevol dels tres, a Víctor Amela, que em va fer una entrevista, que et facin una contra, tu, perquè jo crec que te la mereixes.
Doncs...
En aquests moments, no, de pessimisme, no, de crisi, d'aquests moments negatius, jo penso que un missatge com el teu, Calamanda, es mereix una contra.
Doncs queda feta la proposta, a veure si els companys professionals de l'avantguàrdia que fan la contra...
Aquests tres.
Sí? Doncs a veure si pot ser Calamandra Rossell, que avui ens acompanya...
Calamandra, no.
Calamanda, perdoni, Calamanda, disculpi. Calamanda Rossell, a vegades...
És patrona de Calaf.
Molt bé, de Calaf, a la comarca de l'Anoia.
Pues sí.
Vostè és filla d'allà?
No, però la meva àvia se'n deia.
Molt bé, molt bé.
I tinc la filla i la neta que se'n diuen.
Perdonin que tenim una trucada, Maria José Mayol, de Lleida. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Digui'ns.
Miri, jo fa 4 mesos em vaig detectar una polimialgia reumàtica. Llavors, bueno, la medicació de xoc ha sigut cortisona. I, bueno, em va bé. Però, clar, ara me l'estan traient i torna a brotar tot. Jo li volia preguntar al doctor si el meu té alguna solució.
Ens pot repetir el problema que va tenir exactament?
Polimialgia reumàtica.
Molt bé, doncs ja ho ha apuntat aquí el doctor Pros. Gràcies per la seva intervenció, Maria José Mayol de Lleida. Ara ens escoltarà a través de la ràdio.
Molt bé, gràcies.
Bon dia. Doncs bé,
Maria Josep, la cosa... Jo intento ser sempre molt pragmàtic, per tant no me n'aniria per les rames. Una polimialgia reumàtica, nosaltres la tractem i la tractem amb molt d'èxit, amb ozonoteràpia. Sí, això mateix que ara la Maria Josep està escoltant, el missatge de la persona que tinc aquí a l'esquerra, la Calamanda, doncs si ella té la possibilitat de desplaçar-se a la nostra consulta, li aplicarem un tractament d'ozono, una ozonoteràpia, que vol dir haurà de vindre 10 vegades, un cop a la setmana, i probablement li podrem ajudar a resoldre el problema.
Doncs queda dit, per tant, alternatives a la cortisona, que és molt agressiva.
Sí, i també potser afegir, perquè la calamanda és una gran consumidora de cibada, d'avena, que l'antídot del corticoide, de la cortisona, és la cibada. És a dir, aquelles persones que prenen doncs, habitualment, que es veuen obligades a prendre corticoides i que s'inflen, la cibada doncs, no els hi permet inflar-se. O sigui, és com una espècie de contraverí, en aquest cas, de la, del corticoide.
Doncs recomanem en l'alimentació la cibada.
Ara, això ens ho hauries d'explicar tu, que la manda...
Jo em prenc cada dia 3 cullerades superes colmades de cibada. De cocos d'avena.
Ah, això.
Exacte, flocs de cibada.
Sí, flocs de cibada, és el
mateix.
Llavors,
quan tens aquí davant una persona 80, de 81 anys...
Avui els he pres,
Amb aquesta
claretat... Ha fet els deures.
Amb aquesta claretat mental que té la calamanda, amb aquesta... Bueno, m'agradaria afegir, perquè els nostres oients no la poden veure, però la calamanda és la persona més elegant, és la dona més elegant que ha trepitjat la meva consulta. És d'una coqueteria. És veritat, aquesta anècdota que m'has explicat de la primera comunió, això, i el dia que vas vindre a la consulta, que sempre vens amb uns talons, no? Va vindre amb... Perquè tu, Montse, la seva filla, vas obligar-la a vindre amb...
Bambes.
Amb bambes. I diu, escolta, és que em vull suïcidar. Això m'ha fet molta gràcia. Doncs que, home, és important, això, que la manda. M'encanta sentir-te i m'encanta veure't.
També podem assegurar que l'elegància, a més de ser en la vestimenta, és també en el tracte, per tant li agraïm a la senyora Calamanda Rossell aquesta elegància i aquesta amabilitat que ens ha mostrat avui. Ho diem perquè els oients no la veuen, efectivament, en venir aquí amb la seva filla Montse Grifoll. Ens queda res, un, dos minuts. No sé si hi ha alguna cosa que els hagi quedat pendent i que vulguin comentar, senyora Calamanda Rossell.
Podríem parlar d'altres coses, perquè la calamanda, de fet, a la consulta es practica... Bueno, l'ozó ha estat el tractament bàsic, però també hem aplicat en un moment determinat la herba de Sant Joan, l'hipèricum, algun moment que tenies les il·lusions una mica més baixes, o l'alegria,
sí.
No?
Sí.
I llavors, pam, una mica de herba de Sant Joan i cap en l'aire, no? Tan files com un globus.
Sí, sí, és que a mi m'agrada estar en l'aire.
I quan, per exemple, doncs es parlen d'una polimialgia reumàtica, que hi ha tanta gent que té reuma, doncs a vegades una herba de Sant Joan també ajuda, perquè clar, els estats emocionals també ens afecten, llavors aquesta polimialgia reumàtica la podem tractar, lògicament, amb ozono, que és el que jo faria, però també la podem tractar, doncs, suplementant amb altres coses, no?
Clar que sí.
Amb una ventosa, si hi ha dolor en un punt determinat, no? A l'ozó també l'injectem a les articulacions i aquest tractament de l'herba de Sant Joan. Ara li estic mirant les mans a la calamanda, fixa't quines mans tan boniques que té, és a dir, tens unes mans fantàstiques, i això és que molt sovint la gent amb l'edat doncs, ens apareixen aquests nusos a les articulacions, o sigui, aquests nusos reumàtics, doncs, bueno, escolta, tu estàs impecable,
Sí, bueno. Doncs felicitats, avui estàs rebent tota mena d'elogis, senyora Calamanda Rossell. Hem parlat de l'exemple d'una dona de 81 anys que ha superat en pocs anys, en uns anys, doncs una sèrie de problemes gràcies a la medicina natural. Aquesta medicina personalitzada que el doctor Pros ofereix a la seva consulta de Barcelona, al carrer Muntaner. Si voleu posar-vos en contacte, amics oients, amb el doctor Pros, el seu telèfon és el 93-212-1504, 93-212-1504. També ens podeu dir la vostra a través del correu electrònic aquí al primercafe@radioestel.cat. Acabem amb una cosa que ens diu un oient sobre el pa de Veritas, però vol comentar alguna cosa, doctor Pros?
No, que ara la calamanda, esclar, sortint d'aquí, no sé quan és que agafes l'avió i te'n vas cap a Nova York.
A veure
el nòvio.
Avui mateix se'n va?
No,
d'aquí uns dies.
Passo el Nadal aquí, però després de Nadal me'n vaig.
Molt bé, doncs...
No puc passar-me'n.
Doncs moltes gràcies. Doncs bé, un oient que es diu Emma ens diu que el que diuen de Veritas sobre el pa és veritat. Està tan bo que, al contrari dels pans habituals ecològics, està més bo que el tradicional. Els ecològics són sans, però no apetitosos, i aquest té les dues coses, sans i apetitosos. Per tant, una observació d'un oient sobre el pa.
De fet, els que estem aquí tots anem a consumir el pa de Veritas, no?
Gràcies, doctor Miquel Pros, Calamanda Rossell i Montse Grifoll, la seva filla. Fins la propera. Bon dia i bon Nadal.
Gràcies.
Bon
adéu-siau.
Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tot amb l'experiència del doctor Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros i Veritas, per una vida més natural. Ràdio Estel.
La il·lusió, el riure i la imaginació tenen un espai. Jugateries Jack. Les millors marques de joguines amb les millors ofertes. I a més, la targeta Jack plena de descomptes. Jugateries Jack. A Barcelona, Tàrrega, la Seu d'Urgell, Girona, Tarragona, Figueres, Sabadell i moltes més localitats. Busca la teva botiga a www.jack.es. Jugateries Jack. Més de 100 jugateries a Catalunya al teu servei amb els millors preus. Tu sí que en saps.
Nova iniciativa al Cinema Girona de Barcelona, les nits de Jordi Sabatés. Cada divendres a 2:15 de la nit, el pianista i compositor Jordi Sabatés presenta els seus espectacles de cinema i música en directe. Gaudeix fins al gener de Jordi Sabatés presenta Sherlock Jr. de Buster Keaton. Les nits de Jordi Sabatés. Cada divendres fins al juny a 2:15 de la nit, al Cinema Girona, carrer Girona 175 de Barcelona. Catorzena temporada de concerts a Barcelona. El proper dijous 27 de desembre, la Gran Gala Strauss a l'Auditori de Barcelona. El tradicional concert d'Any Nou de Viena, consolidat ja a casa nostra com una cita per gaudir amb tota la família. Interpretat per l'Orquestra Filarmònica d'Estrana, amb soprano i parella de ball. Entrades a Ticketmaster, teleentrada i taquilles de l'Auditori. Més informació a concertsabarcelona.com. Ràdio Estel, emissora col·laboradora. Ràdio Estel, sempre amb la cultura.
On vius?
A Barcelona.
I on treballes?
A Barcelona.
On et diverteixes?
Doncs a Barcelona.
De quin clima gaudeixes?
Del de Barcelona.
Digue'm, des d'on veus el món?
Des de Barcelona.
I quina televisió veus?
Doncs...
A BTV trobaràs la millor programació sobre la nostra ciutat. Si t'interessa Barcelona, t'interessa BTV.
La tradició diu, farem xerinola i beurem cava Canals i Nubiola. Fem, doncs, tradició. Fem xerinola. Fem la copeta de Canals i Nubiola. Qualitat i tradició.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta al món.
Avui volem acabar felicitant l'Arquebisbat de Barcelona i la seva delegació de mitjans de comunicació per aquest full dominical 2.0 que es va presentar ahir amb noves tecnologies, modernitat i també pioner i capdavanter en els fulls pel que fa a l'ús de noves tecnologies. Hem estat amb vosaltres des de les 8, el Xavi Aguilar, el Ferran Capdevila, el David García, el Gerard Carrión, la Sara Cruz i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Que tingueu molt bon dimecres. Fins demà a les 8.
Ràdio Estel.